Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Ei, com esteu? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova jornada i a partir d'aquí ja un nou dia aquí, en aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Les 9 i 2 minuts i serem explicant moltes coses fins a les 12, fins a les portes del migdia, i són aquestes 3 hores diàries habituals on justament això, busquem aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sobretot, sense pretensions, però amb tot el rigor i tota la professionalitat possible. Avui és Carnaval, avui és divendres 28 de febrer, programa número 3732. I a partir d'aquí, això, moltes coses. Per començar, per exemple, i de fet sempre ho fem així, el temps, la previsió amb en Mar Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar-hi ritme. Amb això saltarem cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports amb en Jordi Graell. La repassada habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem més coses a la segona hora, a la segona part. Per començar, Calaix de Lectures, un espai sobre literatura amb la Montse Porcel. I justament parlant de literatura, bé, en aquest cas literatura il·lustrada, una nova biografia, de fet és la primera biografia il·lustrada d'Àngel Guimerà. Un dels darrers actes de tot l'any Guimerà, una biografia elaborada per la Neus Oliveres i l'Àngel Santacana. Hem parlat amb elles i ens explicaran en què consisteix aquest nou llibre, però sobretot la presentació que es fa la setmana que ve. I en certa manera seguirem parlant una mica més d'Àngel Guimerà. Si us recordeu, ara fa unes setmanes, amb la Gisela Alcón, ella és historiadora local, i ens va parlar d'una gran dona, d'un gran personatge que vam anomenar la cuinera d'Àngel Guimerà. Va tenir una relació molt estreta amb Àngel Guimerà i després es va convertir en una gran cuinera, en publicació de llibre, etc. Vam fer una primera part, ara farem una segona part, també en aquesta secció amb la Gisela. No us ho perdeu. De fet, hem tingut moltes referències sobre això. A les 11 actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, avui és el darrer divendres de mes, encara que sigui Carnaval, i toca secció sobre salut, perquè és el dia que sempre una mica reunim la tribu de la salut comunitària, en aquest cas, en aquest àmbit, per parlar-vos de consells de salut. I, de fet, volem parlar-vos d'obesitat, ja que també la setmana que ve es commemora, celebra el Dia de l'Obesitat. Així que en parlarem amb personal sanitari sobre aquesta qüestió. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació, per les trucades, que no pot faltar per aquests canals habituals. Via WhatsApp 638-58-99-88, correu electrònic calaixera@rtv-elvendrell.cat o al telèfon, sobretot, 977-15-70-69. I això, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i pim-pam fora. Ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra.
La Calaixera, un programa única de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Ja ho dèiem, pendents del temps, de començar sempre amb la previsió i la connexió diària amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Ja m'havíem anunciat que s'acostava a mi aquesta inestabilitat, de cels tapats i això, Marc?
Sí, correcte, eh? I avui, amb els models que acaben de sortir fa res, poca estona, ja ens confirmen aquesta situació de variabilitat i d'inestabilitat per tot el cap de setmana. D'una banda, tenim aquesta borrasca situada cap a l'extrem sud de la península Ibèrica, cap al golf de Cádiz. Ha de creuar, bàsicament, l'estret per aquell sector i, d'altra banda, aire fred que ens arriba de centre Europa. Entremig d'aquests dos nuclis d'acció ens trobarem nosaltres i, per tant, això farà que tot el cap de setmana sigui molt variable. Com es traduirà a casa nostra? Doncs bàsicament en molta nuvolositat. Per tant, els núvols ja començaran a arribar a partir d'aquest migdia i tarda, en principi avui sense pluja, però tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, vindrà marcat per aquesta situació, pel cel pràcticament cobert. Quan hi ha més possibilitat de plugims, perquè parlem de plugims, seria bàsicament dissabte, diumenge sembla que no tant, però hi ha aquesta entrada de vents marítims i això aporta humitat, aporta nuvolositat i per tant farà que tot aquest cap de setmana haguem d'estar una miqueta pendents del cel. Per tant, un temps molt variable, creiem que les pluges més importants quedaran circumscrites cap a la serralada prelitoral i cap a l'interior, no tant a la costa, però no ho acabem de descartar. Amb aquesta entrada de vents de mar, doncs aquestes situacions ja ho tenen. En definitiva, Pere, un cap de setmana d'això, d'un temps molt variable, núvols més que no pas sol i, sobretot, en especial dissabte, migdia i tarda, possibilitat d'algunes gotes. En conjunt, poca cosa, parlaríem de plugims, però que, en definitiva, es pot donar aquesta situació. Amb unes temperatures una miqueta més curtes, moltes màximes entre els 12 i els 14 graus, per tant, fred relatiu, i durant les nits i les matinades sí que la temperatura pot baixar una miqueta més.
Perfecte, doncs seguirem ben pendents, com sempre fem. Marc, moltíssimes gràcies, i abans de marxar, però, i sempre ho fem, actualitzem temperatura, si et sembla.
Ara mateix tenim 8 graus tant a la Bisbal com al Montmell, 10 en el cas del Vendrell, 10 també a Cunit i 9 a l'Observatori de Bonestra.
Gràcies, bon carnaval, Marc.
Bon carnaval i bona feina avui, eh?
Sí, sí.
Esteu allà.
Se'n gira feina, se'n gira feina, sí. Gràcies, Marc, moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Avui és divendres, avui arriben moltes cançons, o de fet s'aprofita per presentar moltes cançons. Aquesta és una d'elles, Efecto Pasillo i Muerdo, una molt bona combinació, eh? Lágrimas bajo el sol.
Pude sobrevivir a tanta espera. No quiero más de ti, qué cosa buena. La vida es como el aire, si la llenas de ti, es tiempo de volar. Aunque me digas que tu corazón ya no suspira por el querer, yo sé que un día vas a creer. Bajo el sol de primavera pude sobrevivir a mi manera. Llámame para reír, para llorar, para sentir. Yo pongo el tiempo para vivir. Aunque me digas que tu corazón ya no suspira por el que sé que un día vas a creer en el amor. Solo respira, deja que el dolor no te persiga otra vez.
Lágrimas bajo el sol, una col·laboració ben curiosa, però que lliguen a la perfecció. Efecto Pasillo i Muerdo, per encetar i per començar Calaixera, en directe i en sintonia, com ha de ser el 107 en bo de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 12 minuts. Notícies. La força del feminisme. Amb aquest lema, l'Ajuntament de la Vila ha confegit un atapeït programa d'activitats per tal de commemorar el Dia Internacional de les Dones. Una jornada, la del 8 de març, que des de la Regidoria de Feminismes es remarca com a essencial a l'hora de continuar trencant sostres de vidre en el camí cap a la igualtat plena. Sílvia Vaquero.
Val la pena dir que hi hem de continuar dient, tenint en compte doncs, la situació política actual i la situació social doncs, mundial, no? Doncs que té més sentit que mai continuar reivindicant aquesta igualtat, tenint en compte doncs, que encara se'ns continua minimitzant, encara se'ns continua doncs, menys tenint en molts àmbits de la vida social.
Entre les principals novetats d'enguany, com una nodrida representació associativa i cultural de la vila, hi destaquen una trobada de gegants el 8 de març al matí i la lectura del manifest commemoratiu per primer cop a càrrec de la guanyadora del Premi Teresina Martorell. Un guardó que, per cert, que contrari del que ha succeït en edicions passades, no donarà a conèixer el nom de la dona escollida fins a la celebració de l'acte de lliurament, que serà el dia 7, divendres, a les 7 del vespre, al Teatre Àngel Guimerà. Una forma, doncs, de ressaltar la vàlua de totes les candidatures presentades.
Creiem que és important que no només tenir en compte la guanyadora, sinó donar veu i explicar quines han estat les candidates, perquè això també dona una imatge de com és el Vendrell, no? De com és el municipi del Vendrell en matèria d'igualtat. I també és una forma d'homenatjar, no? A les persones, a les dones que han estat candidates.
Els actes engegaran l'1 de març a les 7 de la tarda al Tívoli amb un recital a càrrec de Belén García i Esther Villar, organitzat per l'Associació Musical Pau Casals. I el dimarts, dia 4, a les 6 de la tarda, l'Associació Cultural d'Extremadura acull una xerrada Dones i Vendrellenques. L'endemà, al Centre Cívic L'Estació, inaugura una exposició sobre Francesca Bonnemaison, cedida per l'Institut Català de les Dones. El dia 7 hi haurà aquest lliurament dels Premis Teresina Martorell, com dèiem, i el dissabte dia 8, a partir de les 10 del matí, tindrà lloc la lectura del manifest. Tot seguit, s'inaugurarà la pancarta La força del feminisme al Vendrell a la façana del Centre Cívic L'Estació. I a continuació, hi haurà una classe de zumba amb l'obsequi d'una samarreta a totes les persones participants i en finalitzar la trobada de gegants d'arreu de Catalunya. A la tarda, a les 6, a la sala del Portal del Pardo, serà el torn d'una xerrada sobre evolució de la dona en temes d'igualtat, a càrrec de les escoles Bressol. I a les 8, al TAC, Maria Juan representarà el monòleg Senyora de la Comèdia. Els actes clouen el dia 9 a les 10 del matí amb una caminada solidària organitzada pel grup de dones Almanar, amb el suport de diverses regidories de l'Ajuntament. Un conjunt d'activitats variades, diverses, sempre aquest dia amb un esperit reivindicatiu. I per què fa l'acte institucional del Dia de la Dona que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès es farà a la Biblioteca Municipal de Banyeres. Tindrà lloc el dissabte dia 8 a partir de 6:15 de la tarda. Consistirà en la lectura del manifest conjunt de la jornada i amb un posterior recital musical a càrrec de Laia Batlle i la Mònica Ferrer, que porta per títol Les dones no saben escriure. Al final s'oferirà cava i coca a tots els assistents. I avui és Carnaval. De fet, el Carnaval ja és aquí. Ja ha arribat sa majestat el rei Carnestoltes. Va fer-ho ahir dijous gras, arribant a la plaça Vella i oferint el seu habitual discurs. Tot i així, el Vendrell, la cita més esperada és la rua d'aquesta tarda, aquesta nit, avui divendres. Finalment hi prendran part un total de 39 carrosses, 8 de les quals del Vendrell, i fins a 8 comparses, dues d'elles vendrellenques. La gran desfilada tindrà el seu punt d'inici a les 8 del vespre al carrer de les Flors, passa per l'avinguda del Camp d'Esports, l'avinguda Baix Penedès, carretera de Sant Vicenç, i en aquest punt es farà la presentació de carrosses i comparses. La rua seguirà pel carrer transversal, l'avinguda Baix Penedès, avinguda Tancat de la Plana, carrer Roquetes, avinguda Catalunya, carrer Sant Jordi, avinguda de la Riera de la Bisbal, carrer de les Quatre Fonts, carrer Muralla, plaça Nova, carrer dels Cafès, carrer Prat de la Riba i, finalment, a la Rambla. Un dels al·licients de la Rua d'enguany és que la regidoria de festes ha doblat els premis per les carrosses i les comparses. I, de fet, també recordar que aquesta casa, Televisió del Vendrell, emetrà en directe aquesta rua justament en el seu inici, a partir de les 8 del matí. A les 8 del vespre. A les 8 del vespre d'avui, divendres. A banda d'això, a nivell polític comarcal segueixen les reaccions a l'anunci d'Esquerra Republicana de Catalunya d'abandonar el govern municipal de la Bisbal. Des del Partit Socialista s'ha emès un comunicat on s'expressa el respecte a la decisió presa pels republicans, malgrat discrepar pels motius aduïts pels seus antics socis. Després de remarcar que el seu acord no era amb Esquerra, sinó amb Compromís, el PSC, liderat per Daniel Caballero, assegura que les causes manifestades pels seus excompanys no són certes i que per molt pressions que puguin rebre, la seva formació no abandonarà l'executiu local. I també parlem de cultura, de reivindicació històrica en aquest cas. Un acte ple de gom a gom a la sala del Portal del Pardo acollia la presentació del llibre del Penedès als camps d'extermini nazis. Ha estat impulsat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, una obra que busca donar a conèixer les històries de les persones deportades dels territoris penedesencs, recuperant així la memòria d'aquestes víctimes del feixisme. En Ramon Arnabat és president de l'IEP.
Van acabar a Mauthausen, però van acabar a Mauthausen malgrat ells, perquè van anar contra la seva opinió, no? I per tant nosaltres el que hem volgut explicar és qui eren aquestes persones, com vivien, quina família tenien, on treballaven, quines activitats feien, i reivindicar les persones.
A la comarca van ser 28 homes deportats, la majoria d'ells eren pagesos i sense cap afiliació política prèvia. Una de les historiadores i coproductora d'aquest llibre, per entendre'ns, la coautora, és una d'elles, la Maria Penya.
La majoria dels deportats, de fet, del total de 28, 19 són pagesos, només 9 tenen una vinculació directa amb partits polítics i sindicalistes. Aleshores, sí que és veritat que ser tants pagesos, això sí que denota part de l'activitat econòmica i alhora també es vincula amb l'afiliació del moviment Rabassaire, en aquell moment de la Unió de Rabassaires.
La deportació d'aquests homes va situar les seves dones en una situació de vulnerabilitat, ja que, a més de fer front a les dificultats de mantenir la família, van haver de suportar l'estigma social que això suposava en aquella època.
Deixa una família que avui dia diem monoparental, no? La dona en aquell moment no treballava perquè era l'home qui es dedicava, per tant deixa una dona sola a casa amb uns fills que amb prou feina es pot sobreviure i a més té un estigma social perquè és la dona d'un rol en aquell moment, no? I d'un deportat o, bueno, i és com molt complex tot, perquè són elles qui tiren endavant la família i realment és com aquesta part, no? Que mai es valora però que és igual d'important segurament.
Amb la publicació d'aquesta obra també es vol fer front a l'auge de l'extrema dreta i la banalització del nazisme, un fenomen que sembla revifar precisament quan es commemoren 80 anys de l'alliberament dels camps d'extermini. En aquest acte de presentació també va participar el president d'Amical Mauthausen, en Juan Manuel Calvo.
I hem d'aprofitar el que significa el 80 aniversari de l'alliberament dels camps per tornar a incidir, tornar a donar a conèixer i sobretot el coneixement que vagi lligat amb un objectiu de prevenció. Perquè tal com està el món actualment i amb aquest discurs d'odi de l'extrema dreta que es banalitza el passat i que es qüestionen determinats drets, pensem que és necessari tornar a mirar el passat, veure com es van trencar aquelles dinàmiques vitals d'aquells deportats que la història se'ls va portar per davant i que això ens pugui servir sobretot a part del coneixement per la prevenció de la situació que tenim ara al món.
Amb aquesta publicació es presenta com una eina fonamental per mantenir viva la memòria històrica de la comarca i per evitar les tergiversacions que busquen obviar o minimitzar els horrors del passat. I també en matèria cultural i en aquest cas musical, un dels períodes més esperats de cada any a l'Escola Municipal de Música Pau Casals de cada curs és la Setmana Musical, que enguany arriba ja a la seva 34a edició i que començarà el proper dimarts i no finalitzarà fins al diumenge 9 de març. L'objectiu de la celebració és que els alumnes del centre i els seus mestres mostrin els progressos fets al llarg de l'exercici i pels escenaris del centre aniran passant tots amb propostes diferents. A banda de les actuacions de grup i solistes, es fan altres activitats com un taller de maquillatge, una xerrada de fisioteràpia per a músics, una visita a la Casa Nadiua d'en Pau Casals, una altra al Teatre Àngel Guimerà, una xerrada sobre construcció d'instruments o una altra sobre Pau Casals. La programació d'activitats és intensa a l'escola i fora, especialment durant les tardes de dimarts, dimecres, dijous i divendres. Els horaris de les actuacions, els tallers, les xerrades i aquestes visites es poden consultar a la pàgina web del centre escoladamusicapaucasals.cat, així de fàcil, escoladamusicapaucasals.cat. I organitzat per l'Associació Musical Pau Casals, aquest dissabte, demà, a les 7 de la tarda, l'Auditori del Tívoli acollirà el concert titulat Salutació Angelical. És una mirada femenina al món de la cançó. El recital anirà a càrrec de la soprano Belén García Burgos i la pianista Esther Vilar Portillo, les dues reconegudes per la seva trajectòria en l'àmbit de la música clàssica. Les músiques oferiran un recorregut pel món de la cançó de compositores catalanes del passat i del present i que té com a objectiu difondre i posar en valor el patrimoni musical català. De fet, totes les autores i compositores de les cançons interpretades són dones. I per això s'ha inclòs dins la celebració dels actes del 8 de març, que justament comencen amb aquest concert demà dissabte, com abans explicàvem. I Cunit celebrarà el 8, el 9 i el 10 d'agost el Cunit Music Festival. Aquest és una cita musical que ja té cap de cartell. El 8 d'agost s'anuncia l'actuació de Juan Magán, Fangoria i la Casa Azul seran els principals protagonistes de la jornada del 9 i el 10 d'agost, entre d'altres. Hi actuarà Lia Kali. Pròximament es donarà a conèixer la resta de grups i els intèrprets de cada jornada. El festival es farà al camp de futbol municipal. Les entrades són a la venda des de finals de la setmana passada a la pàgina web d'aquest Cunit Music Festival. I encara més música. La cantautora de Segur de Calafell, Sonia Linares, acaba de publicar el seu nou treball musical. Una composició ja disponible a totes les plataformes digitals en forma de videoclip. La peça porta per nom de Suprem. És aquesta que estem escoltant. Linares, que canta en anglès les composicions pròpies, és també coneguda per la seva trajectòria amb la formació Edco. La trajectòria musical de Sonia Linares l'ha convertit en un referent de les dones que fan creació cultural a la comarca i ha aconseguit diversos reconeixements a la seva tasca musical. Suprem és una aposta per la música electrònica.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4 minuts i arribem a 2:15. Anem cap a la informació esportiva. Sempre és una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota de la Unió Esportiva Tancat per 4-1 aquest dissabte al camp de l'Atlètic Vallvei en un partit on els jugadors d'Ivan Alcalà s'avançant ben aviat al marcador amb un golaç de Pau Romagosa però malauradament l'alegria durava poc, ja que al quart d'hora de joc l'àrbitre assenyalava un penal a favor de l'Atlètic Bellvei, que l'aprofitava per empatar, i és el marcador amb el qual serviria el descans. I després ja a la segona part, doncs, el Bellvei sí que doncs, aconseguiria 3 gols i finalment aconseguia guanyar. I d'aquesta manera, doncs, el tancat, que ja s'acomiada matemàticament de l'ascens directe, ja que té l'Arbós a 15 punts ja, amb només 5 partits en joc de la Lliga regular, i per tant ara l'objectiu se centra ja en intentar assegurar el play-off, on de moment el tancat doncs, encara ja estaria dins, però la cosa, evidentment, doncs, ara doncs, està més competida. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster Ivan Alcalà. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bé, un partit que no sé si et fa la sensació que potser el gol tan matiner doncs potser va fer més mal que bé, perquè, com comentaves també després del partit, doncs l'equip no va saber gestionar doncs aquest avantatge, no?
Sí, bueno, al final fixa't, és curiós, no? Perquè estem parlant de que al minut 2 o al minut 3 fiquem un gol i la mentalitat hauria, al final hauria de ser algo positiu, en el sentit de que, bueno, acaba de començar el partit i a més d'anar 0-0 és com si anéssim ja directament 0-1, bueno, perfecte, hem de seguir fent el mateix plantejament i actuant de la mateixa manera, però bé, és cert que estem tenint problemes tota la temporada quan anem guanyant, deixem de fer les coses que estem fent i és com que segurament ens entra com una mica la idea de que hem de... que tenim algo a perdre i que hem de defensar el resultat i, hòstia, quan et queden 90 minuts és molt complicat i a més després sota pressió sabíem, i ho havíem parlat, el camp de Santa Oliva és molt estret, es juga, les àrees són molt grans respecte al camp, sabíem que quasi cada cap de setmana els hi piten penaltis, tant a favor com en contra, llavors sabíem que havíem de tenir cuidado amb això i bé, no es va tenir tampoc cuidat en aquest sentit, vam fer un penalti al minut 17 i bé, vam deixar que entressin al joc.
Una derrota que, com deia, doncs ara us ja sense opcions d'ascens directe, però seguiu depenent de vosaltres mateixos per disputar el play-off. Ara tindreu un cap de setmana de descans, que bé, imagino que després d'aquestes dues derrotes doncs, també us anirà bé, no?, per parar una mica, doncs, distreure's, reflexionar i intentar afrontar doncs, aquestes últimes jornades de Lliga conscients que això, òbviament, doncs, encara no s'ha acabat, no?
Sí, d'alguna manera sento que aquesta setmaneta va bé per descansar, perquè cadascú pensi una mica en el que ha de fer o el que ha de millorar respecte al que queda de temporada. I sí, d'alguna manera... està clar que estem dins ara mateix del playoff, però bueno, jo crec que al final és a quarta catalana en una categoria així, que és la pitjor de totes, crec que és una mica anecdòtic, no? Crec que sempre el motiu pel qual jo vaig decidir agafar aquesta temporada com a entrenador amateur era amb l'objectiu doncs a través de la competició i a través de marcar-nos objectius importants anéssim aprenent, encara que fos en una categoria com aquesta, doncs que si ens marquem certs objectius necessitem certes accions que estiguin a l'alçada a nivell d'exigència, a nivell d'entendre el joc, a nivell d'entrenaments diaris, a nivell de com tracto el meu company, com em tracto a mi mateix, i al final jo crec que era la màxima motivació fer que aquests xavals, que aquests jugadors que tenen molta qualitat, doncs d'alguna manera sentissin que quan feien les coses bé tenien més opcions d'estar dalt. I al final és una mica la idea. Crec que quan no has sabut competir contra els teus rivals directes en cap partit o quasi cap partit, crec que hi ha moltes coses que has d'analitzar i que has de pensar, no? I al final doncs, la primera part és el que et dic, però la segona... ens fiquen el gol ràpid i baixem els braços i sabem que diguéssim que el perill eren les transicions ofensives, deixar molt espais pel carril central i és com que no vam saber enfrontar aquesta situació. Llavors crec que hi ha masses errors que s'estan cometent massa seguits i crec que arriba l'hora de prendre aquests errors per la recta final que hem d'afrontar amb la màxima ambició.
Doncs perfecte, Ivan, esperem que sí, sí, moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana.
Gràcies a tu, una abraçada, Jordi.
Ivan Alcalà, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta derrota per 4-1 al camp del Bellvei, i ara, com diem, no hi ha lliga aquest cap de setmana per Carnaval, i per tant la propera cita, que serà ja el cap de setmana següent a casa, el camí de Roda contra el Club Futbol Cunit. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas amb derrota de l'handbol Vendrell femení per 30-26 aquest diumenge a la pista del Club Handbol Sant Andreu, en un atàtic partidàs on els equips van veure porteria força sovint, dos equips que sí que és cert que anaven justes d'efectives, però tot i així, com diem, doncs van tenir doncs, força encert de cara a porteria, i les andrenyeques que van plantar cara, però com diem, doncs finalment les locals que van estar una mica més encertades i finalment doncs van acabar emportant la victòria. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el Pepe Olivares. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, doncs una nova derrota, però en aquesta ocasió doncs pràcticament fins al final vau estar allà, eh?
Sí, poquet a poquet ja, les primeres parts ja últimament les juguem bé, i ara doncs, ja, ja et dic, vam estar doncs, 55 minuts dintre el partit contra un equip que està bastant per sobre nostra la classificació, però bueno, poder anar a jugar sense cap pressió i això, doncs bueno, ens va anar molt bé. La defensa que ens feien també, que era una defensa així 3-3 pressionant, doncs la veritat que la vam saber atacar durant tot el partit, i ja et dic, fins a faltaven 5 minuts i estàvem allà.
De fet, el partit de primera volta crec que va ser també la derrota més dura de la temporada, que vau perdre aquí per 7-30, i en canvi aquest diumenge doncs, us van tornar a clavar 30, la diferència és que, clar, vau fer gairebé 20 gols més, per tant, evidentment, doncs, la millora és notable, no?
Sí, a veure, realment la nostra millora, o sigui, la defensa es pot millorar més i tot això, però on tenim el gran dèficit és a l'atac, que fallem ocasions molt clares i regalem molts atacs. Si aconseguim polir això, doncs mira, doncs és que l'altre dia ja et dic, jo crec que van marcar totes les jugadores i amb una eficàcia bastant, bastant elevada. O sigui que si seguim aquest, bueno, aquest és el camí, això és el que intentem seguir així, i ojalà a partir d'ara doncs, sigui com un punt d'inflexió.
Ara doncs havíeu de jugar en teoria aquest cap de setmana, però finalment doncs s'ha ajornat el partit amb el Sant Andreu de la Barca, i per tant tindreu una setmana més per preparar el proper partit. I bé, suposo que també us anirà bé una mica l'aturada, no? També per descansar una mica, que les jugadores es puguin distreure, i després doncs ja afrontar el que queda de Lliga, no?
Sí, bueno, aquesta setmana és Carnaval i bueno, doncs tots, a veure, som amateurs i, bueno, a veure, tothom, la família, els amics i tot, doncs té el cap de setmana que t'ha assenyalat al calendari i per això no juguem. I el que dius tu, bueno, farem Carnaval, farem Gresca i ara quan tornem, doncs ja tot el tram que queda, doncs, fins a acabar la Lliga.
Doncs perfecte, Pepe, esperem que sí, sí, moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, merci.
Pepe Olivares, entrenador de l'handbol Vendrell femení, valorant aquesta derrota per 30-26 a la pista del Sant Andreu de Barcelona, i ja com dèiem, el partit amb el Sant Andreu de la Barca ha quedat ajornat, i per tant, la propera cita que serà en principi el cap de setmana següent a la pista del Sant Joan d'Espice. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 3-2 contra el Vilaseca en un partit disputat aquest dissabte al pavelló municipal, i on els jugadors de Miquel Malo aconseguien encadenar per primer cop aquesta temporada 3 partits sense perdre, coincidint a més amb l'inici de la segona volta, per tant, els vendrellencs que segueixen invictes d'ençà que ha començat aquesta segona volta, i un partit, això sí, on van haver de treballar-lo fins al final, perquè la primera part sí que és cert que doncs, van tenir ocasions per marxar amb tranquil·litat al descans, però res, fins al llindar de la mitja part, Miquel Quesada no aconsegueix obrir la llauna, a la segona part Rubén González ampliar l'avantatge, més Causques que retava distàncies per als visitants, Yahya Merzak tornar a posar dos gols d'avantatge amb un doble penal, i al tram final més Causques que posava emoció amb el 3-2, i tot i que hi va haver ocasions pels equips, doncs finalment el marcador ja no es movia més. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com dèiem la setmana passada, no era important intentar doncs, encadenar doncs, aquesta ratxa, no?, de 3 partits sense perdre, i a més va ser victòria, per tant, doncs, això doncs, demostra ja que l'equip doncs, ara sí ja està en un moment de confiança doncs, molt bo, no?
Sí, 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 jo crec que es nota, no?, els últims resultats, més enllà també d'aquests 3, no?, dels últims crec que dels últims 9 només n'hi perdem 2, si no m'equivoco. Bueno, estem ara mateix en un moment bonic, en un moment de, que les coses ens estan sortint, que nosaltres sabem que té molt que veure amb tota la feina que hem fet durant l'any, amb tot el que hem anat picant pedra a poc, amb totes les derrotes que hem anat tenint, totes les remuntades, tot això ens han ajudat a anar creixent i arribar on estem ara, no? Vam parlar durant tota la primera volta, que era molt important, sobretot per nosaltres, el fer una millor segona volta, el competir més a la segona volta, que sabíem que la primera volta costaria més perquè, bueno, pues, veníem de la dinàmica que veníem d'any anterior i perquè va ser una primera volta on vam tenir moltes lesions i que era molt important millorar el resultat i, pues, la veritat és que estem superant totes les expectatives que podíem tenir per aquesta segona volta, no? De fet, vam fer 7 punts en tota la primera volta i ara, pues, en 3 partits de segona volta n'hi portem 7 ja també, ja hem igualat. Bueno, molt contents, esperem que la ratxa duri molt, tot lo possible, començant per d'aquí 15 dies a Calafell, però ojalà duri més d'això, no? Perquè per això treballem i aquesta és la idea de l'equip.
A més, és un partit també que serveix una mica per espantar fantasmes, no? Perquè potser és el primer de tota la temporada que arribeu guanyant per la mínima al final i no s'escapa, no? Així com ha passat moltes altres vegades. També és veritat que l'anterior partit de casa ens va aconseguir guanyar, però aquell dia us aconsegueu escapar al marcador contra la Pobla i, per tant, entre cometes, no heu de patir al final. I el fet això, no? Doncs que arribin els últims minuts i l'equip, doncs, també sàpiga patir, fins i tot teniu ocasions per rematar-ho, doncs també és important, no?
Sí, l'equip ha crescut molt, ja ha crescut molt en tots els sentits, i aquest és un dels sentits on està crescut molt, no? Ara mateix l'equip sembla que té molta més confiança i tot i que arribi a moments amb marcador apretat als últims minuts, continuï treballant, continuï creient. Ells ni van tindre un parell, però les vam saber defensar bé, vam saber evitar que ens empatessin, i és el que parlem del dissabte amb el teu company. Al final, nosaltres també, no? És veritat que els últims 30 segons ens passem patint, perquè anem guanyant només un, i ells volen apretats, i patim una miqueta més, però també és cert que abans d'arribar a aquests 30 segons, els 30 segons anteriors ni tenim 3 naltres per marxar 4-2 i acabar de tancar el resultat. Ja et dic que és evident que l'equip està creixent en tots els aspectes, ofensiva i defensivament, i esperem que això sigui l'inici i continuar creixent perquè jo crec, jo ho porto pensant tot l'any, que crec que hi ha equip per estar en una zona tranquil·la, en una mitjana de taula, tot i que la primera volta no ho estàvem demostrant, jo ho seguia pensant, i ara que comencen a sortir les coses, pues encara ho penso més, i ojalà continuem així, ojalà s'hagin espantat tots els fantasmes, ojalà no hi hagi més remuntades en contra, i ojalà podem acabar la temporada sense perdre més, inclús d'aquest final de temporada. Serà molt difícil, però jo crec que podem competir. I ja et dic, sobretot començant ara per descansar una miqueta aquesta setmana, sentir-se al cap una miqueta i ja centrat en Calafell, que serà molt important per nosaltres per acabar-nos d'allunyar de tot i donar un altre pas endavant, perquè quatre partits més sense perdre, pues també seria maco, no?
Doncs perfecte, Miquel. Esperem que així sigui. Moltes gràcies i que vagi aquesta setmana.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala de Vendrell, valorant aquesta victòria per 3-2 contra el Vilaseca. I ara, com diem, la competició s'atura aquest cap de setmana per Carnaval i, per tant, la propera cita que ja serà el cap de setmana següent a la pista del Platense Calafell.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Cinc minuts i arribem ja a 9:45 del matí. Saltem cap a les portades. Com és habitual, conèixer les principals portades dels diaris avui divendres 28 de febrer. Començant pel diari de Tarragona. El tall de vies després del 3 de març. La normalitat segueix lluny. És la informació important en portada. Però també es parla de les menges tradicionals del dijous gras. La Coca de Llardons a Tarragona, la Botifarra d'Ou a Reus o la Badalana a Tortosa. També se'n parla i dedica la fotografia a portada al diari avui divendres. En economia, el govern vol duplicar la taxa turística i el sector ho rebutja. I perquè fa la crisi energètica, Iberdrola i Endesa volen revisar les dates de l'apagada nuclear. Canviem de portada, també com fem cada dia, la informació al diari Ara. 7.500 places noves i 500 docents més a la FP el curs que ve. A partir d'ara, el procés de preinscripció es farà online i acabarà el 31 de juliol en lloc del setembre. La línia professional que més es potencia és la sanitària, seguida de l'administració i la gestió. Es parla en portada que mor Gene Hackman, gegant del cinema nord-americà. L'actor de 95 anys apareix mort a casa seva al costat del cadàver de la seva dona i del seu gos. I la fotografia, Mazón arribant a les 20:28 a Cecopi. El president de la Generalitat Valenciana saluda a l'entrada del centre de coordinació al Cecopi. A aquella hora hi havia desenes de morts. La jutgessa, cansada de tanta ocultació, ha reclamat a la Guàrdia Civil una cronologia dels fets del 29 d'octubre. Acord per un tripartit a Àustria que deixa la ultradreta a l'oposició. I el govern doblarà la taxa turística fins a 11 euros per persona i per nit. Canviem de capçalera i acabarem, com sempre fem, des de La Vanguardia. El líder kurd anuncia el desarmament guerriller al cap de mig segle de lluita. La caiguda d'Al-Assad i l'arribada de Trump forcen el PKK a acceptar un acord amb Erdogan que preveu el final de la lluita armada. També avui a La Vanguardia la fotografia d'Amazon que entra a Cecopi a les 8:28. També a nivell polític, Sánchez diu que la Unió Europea és una potència global capaç de respondre a Trump. I Gene Hackman i la seva dona trobats morts, també es destaca en portada. Bé, l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com solem explicar, ens ajuda a acabar de conèixer i perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Secció habitual, jo crec que sí, les propostes musicals que arriben des de l'associació musical Pau Casals. I ens torna a acompanyar qui ens ho va explicar en moltes ocasions, que és l'Anton Català. Com estàs?
Hola, bon dia.
Tot bé?
Molt bé, molt bé, magnífic.
Gràcies per acompanyar-nos. I si vens, és que això, hi ha nova proposta musical a través de l'associació, eh?
Sí, aquest dissabte.
Molt bé. Continuem amb això dels dimecres musicals.
Sí, que no són dimecres.
És el que anava a dir. El títol és aquest, dimecres musicals, però...
Nosaltres en diem el cicle dimecres musicals perquè, de fet, tradicionalment, i sempre que podem, ho fem en un dimecres.
Clar.
Però la disponibilitat dels músics i tal... Doncs no sempre és possible, no?
Bé.
Però aquesta vegada és en dissabte.
Molt
però,
bé.
Bueno...
No, cap problema.
Cap problema.
I tant. I ara. Aquest dissabte 1 de març, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Tívoli.
Sí.
Una proposta musical en nom femení.
Esclar.
I molt adreçat al 8 de març, ja, eh?
Ah, esclar. El 8 de març el Dia Internacional de les Dones, uh-huh. i aquesta vegada fem un concert absolutament femení, eh? Amb aquesta dedicació, en col·laboració amb l'Associació Joan Manent.
Molt bé.
L'Associació Joan Manent, que és una que es dedica a la recuperació i difusió del patrimoni musical català, uh-huh. i de totes les èpoques, actual i passat, no? Uh-huh. I amb aquesta associació nosaltres hi tenim un conveni.
Molt bé.
D'aquesta manera tenim, ens proporcionen doncs la possibilitat de tenir músics i artistes molt de bé. Molta qualitat.
Fantàstic.
I sempre amb un repertori absolutament català, I aquesta vegada el repertori és absolutament femení.
Bé,
no
bé,
només
bé,
de les bé. persones, una soprano i una pianista, que, sí, sí, que són sí. qui actuaran, uh-huh. sinó que també els autors, autores, en aquest cas, de totes les obres, són dones. Val. Dones de diferents èpoques.
Fantàstic.
Molt actuals i passat i del segle XIX, inclús.
Sí, sí, sí. Sí, va, que ara explicarem una mica el repertori. I,
sí.
És ben variat, Eh que sí?
Sí, sí, sí.
És ben variat.
Tres de les autores estaran presents a la... vindran al concert de dissabte.
Ostres, mira, sí, encara més al·licient.
Estem molt contents perquè podran, anem a dir...
escoltar in situ, presenciar
in situ les seves obres,
Sí, 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 sí. És un recital de veu i piano.
Sí.
Amb Belén García com a soprano i l'Esther Vilà al piano.
Sí. La Belén García és una noia molt jove, uh-huh. és a la cantina i de fet és una gran promesa del cant,
Molt bé.
L'any passat ja va estar al Palau de la Música en ocasió del centenari de la soprano Victòria dels Àngels.
Sí.
I de fet és una persona resideix a Àustria,
sí, sí, sí.
però es mou molt ja en per tots els àmbits de
Ostres, la Bé, doncs un gran nom.
Sí, sí,
amb
sí.
amb una projecció d'allà prou destacada,
Sí, ens sentirem a parlar d'aquesta noia perquè, de fet, és molt bona per l'edat que té i, en fi, ja destaca molt.
Sí, 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 sí.
El concert té com a nom, li he posat com a nom Salutació Angelical. Salutació Angelical és el nom de la primera cançó que sortirà demà. L'autora d'aquesta cançó és l'Esmeralda Cervantes. Esmeralda Cervantes és el nom artístic d'una noia que es deia Clotilde Cerdà. La Clotilde Cerdà, filla de l'Ildefons Cerdà.
Ostres, sí, tant.
Sí.
Oh, mira.
La Clotilde Cerdà era filla del famós urbanista que va projectar...
Sí, la Barcelona que coneixem avui en dia. Exacte.
I bé, aquesta noia va fer una carrera artística molt important en la seva època. Aquesta noia va néixer el 1862.
Val.
I era... tocava l'arpa. Era arpista. I tocant l'arpa va conèixer molta gent i va ser molt famosa. Es va relacionar fins i tot amb Víctor Hugo, l'escriptor, amb Richard Wagner, amb la reina Isabel II també, de forma que va fer una carrera artística molt important.
Val.
I va fer algunes composicions, no moltes, perquè el seu era l'arpa, no?
Sí.
I d'aquestes composicions només se'n coneix... se'n va fer vàries, però actualment només en tenim una, que és la que es cantarà
aquesta salutació angelical.
Aquesta salutació angelical. És, doncs bé, aquest personatge, la Clotilde Cerdà, que va tenir una vida familiar una mica complicada, però doncs bé, finalment, des del punt de vista de professional, va tenir molt d'èxit en la seva època. En plena renaixença.
Clar, sí, sí, la gran sí, renaixença sí, sí, catalana. Sí, sí, sí. I és que, de fet, mira, si parlem de renaixença, també parlem d'Àngel Guimerà, que és el lletrista d'una altra de les cançons que podrem escoltar en el repertori, que és L'amor de la Verge.
Sí.
La composició és de Carme Carr, però la lletra és d'Àngel Guimerà.
Moltes d'aquestes cançons eren posant-hi música a poemes dels autors de l'època,
catalans,
Peles Mestres, Àngel Guimerà, sí. Miquel Martí Pol, Salvador Espriu, Ventura Gassol, en fi, diferents èpoques, però sempre són a partir de versos de poetes de diferents
sí, sí, sí,
que
sí.
estan musicats.
Val, no? Val. Però la característica principal és això, que la composició
sí.
és femenina, eh?
Sí, sí, sí.
És que, tot i que el poema o el text inicial o la lletra sigui de alguns, la majoria d'ells d'autors masculins, la música és composada íntegrament per dones.
Aquesta noia, la Clotilde de Cerdà, a més de ser una gran professional de la música, també es va reivindicar amb fermesa els drets jurídics i socials de les dones.
Val, molt bé.
En aquella època era una situació molt difícil per a les dones.
No, i tant, no? I tant, no cal ni dir-ho.
I va tenir relació amb l'Àngel Guimerà, també, ella. Quan van fundar l'Acadèmia d'Arts i Oficis de la Dona, el 1885, l'Àngel Guimerà també hi va col·laborar amb tot això. I van fer unes revistes per a les dones, i van fer tota una sèrie d'actes, d'activitats, per reivindicar el treball de la dona, i també era antiesclavista. Vull dir que aquesta noia es va moure molt, sí, en el sentit també de reivindicació feminista.
Ostres, que bé.
Vull dir que ens lliga molt.
Molt bé, d'aquí el títol d'aquest recital, eh?
Sí, sí,
una
sí.
Una de les
sí.
seves cançons més conegudes, i cobrirà, tornem-ho a dir, aquest concert. Salutació angelical.
Sí, sí, sí.
A partir d'aquí tot un repertori, com dèiem, molt ampli, perquè és un repertori ampli, eh? Es tocaran, s'interpretaran, vaja, moltes cançons.
Sí, sí, sí.
D'índole diferent, en diferents generacions, moltes d'elles també en aquesta renaixença que ara comentàvem, però per sobre, autores com Mercè Torrents, Marian Márquez, Júlia Marimón, i entre altres l'Anna Campmany, la Mercedes Rubio, l'Eulàlia Abella, Avellà, la Mariona Vila, és un repertori molt engrescador.
Sí, 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 jo crec que ens ho passarem bé. De fet, la varietat d'autors i d'èpoques també farà interessant el recital aquest.
Clar, per això que és una molt bona proposta, una altra molt bona proposta de nou de l'Associació Musical en aquest cicle Dimecres Musicals, que és aquest dissabte, recordem-ho, que és dia 1 de març, a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli. Com sempre, socis de l'associació, gratuït.
Sí, sí, sí.
Que és un dels bons avantatges per animar que la gent es faci soci de l'associació musical, i també l'associació Joan Manent, aquests socis que siguin també d'aquesta associació, tenen...
Home, nosaltres esperem també que tindrem força públic, com vam tenir, per exemple, l'última vegada vam fer el concert de gospel. Vam omplir l'auditori i la gent va estar molt contenta, i esperem... Bueno, aquesta vegada és molt diferent el tipus de música, però doncs esperem que vindrà molta gent i ho disfrutarà. Nosaltres en tenim moltes ganes de que sigui un èxit, també.
Sí, que no s'ho deixin perdre, tot i que és cap de setmana de Carnaval, que abans n'hem parlat àmpliament, però una cosa no desmereix l'altra, crec jo, No? Hi ha públic per tot.
Exacte, hi ha públic per tot. Sí,
doncs. Molt bé. Doncs un recital que recomanem, sens dubte, i per això en parlem, en aquesta secció fixa.
Aquest concert el tenim en col·laboració, ja he dit, amb l'Associació Joan Manent, i també aquesta vegada gaudim del patrocini de la Regidoria de Feminisme de l'Ajuntament del Vendrell, de forma que...
D'acord.
Que, doncs, tot ajuda.
Clar, podríem dir que és un dels actes inclosos en aquesta commemoració del 8 de març, que arribarà tot just la setmana entrant, que serà el 8 de març, que tornarà a ser dissabte, en aquest cas. I aquest podria ser un dels actes culturals i reivindicatius en aquesta programació que prepara la regidoria, el propi ajuntament, amb la col·laboració, és òbvia, en aquest cas, de l'Associació Musical Pau Casals.
Molt bé.
Molt bé. Això seguirà després, la programació continua, és a dir que ens...
La programació continua, sí, ens queden dos dimecres musicals encara.
Molt bé.
I que en parlarem.
Sí.
El proper serà dimecres.
Molt bé. Aleshores ja sí, que serà dimecres.
Serà dimecres. I l'altre no n'estem segurs, perquè encara estem negociant amb els... amb els intèrprets.
Sí.
Podrà ser un dimecres, però doncs, en fi, esperem que
sí. Molt bé. Perquè l'audiència ho tingui present, tot i que segurament molts ja ho saben, és un dimecres musical al mes.
Un al mes,
sí. La gent ho
tingui. És el que
venim
fent durant ja fa els últims anys.
Correcte.
Durant el primer semestre fem un concert cada mes.
Ja vam parlar del mes de gener, ja vam parlar, aquest és el del mes de febrer, i el mes de març, que també ja en parlarem. Perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-ho, sobretot de veritat, i per aquestes propostes de primer ordre a nivell musical i proper, que és la part important.
Sí.
No? Aquesta reivindicació de que també a comarques es fan bones coses, bons concerts i bones propostes culturals, i a vegades no cal fer gaires quilòmetres per gaudir de tot això.
Molt bé.
Que al mateix temps no és fàcil, que és un esforç
econòmic,
organitzatiu, per la part implicada, que en aquest cas sou vosaltres. Gràcies, Anton, fins ben aviat.
Vinga, molt
fins
bé.
Fins la propera.
Apa, gràcies.
Que vagi
adéu.
Molt bé.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, E tutti voi, si volete.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Joves agricultors i ramaders de Catalunya han convocat aquest matí una protesta amb tractors davant dels serveis territorials de Lleida del Departament d'Agricultura per exigir un posicionament clar del conseller Òscar Ordeig. La mobilització coincideix també amb una reunió amb el mateix conseller que començava a 9:45. Aide Robles, quina és la situació ara es darà a les portes dels serveis territorials? Bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix una cinquantena, seixantena d'agricultors estan aquí concentrats just al davant de les portes, com bé deies, dels serveis territorials. La reunió va sobre el que estava pensat, ha començat amb puntualitat, o sigui que ja farà una mitja horeta, i de moment estem esperant que encara no ha arribat aquesta fila de tractors. Ens comentaven fa uns minuts que ja sí que han arribat a Lleida, que estaven pujant tota l'avinguda de l'estació d'autobusos, arribarien fins a Plaça Europa i després arribaran aquí als serveis territorials, així que tot tom atents, a veure si al final aconsegueixen o no aquest reclam que ja fa uns dies van fer al conseller sobre aplicar mesures que tinguin en compte tant els joves com els professionals. Bon dia.
Gràcies, Aide, estarem pendents. Bon dia. I la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals es reuneix avui per avançar en el finançament singular i el desplegament del sistema propi de recaptació d'impostos. S'acordarà ampliar la participació de l'Agència Tributària de Catalunya en la campanya de la renda 2024 amb més personals i punt d'atenció. També es formalitzarà la reducció de 17.000 milions d'euros del deute del FLA i es tractarà el finançament per augmentar els Mossos fins als 25.000 agents el 2030. La trobada coincideix també amb l'acord entre el govern i els comuns per doblar la taxa turística i augmentar el tribut als grans tenidors. I una incidència ja resolta a la infraestructura ferroviària a Sant Celoni està provocant encara retards de més de 20 minuts a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. La circulació es realitzava aquest matí per una sola via entre Riells i Llinars. I els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home trobat aquest divendres al matí a l'Institut Escola Industrial al centre de Sabadell. Tot apunta que es tractaria d'un lladre que hauria patit un accident durant la nit. Una treballadora de la neteja ha descobert el cos a primera hora i el centre ha suspès l'activitat lectiva. I en esports, el Barça suma una nova derrota a l'Eurolliga i en un clàssic contra el Real Madrid. Els de Juan Peñarroya han caigut per 96-91 i tot i les baixes, el conjunt blaugrana ha competit el partit i ha arribat empatat al darrer minut del duel. Tot i això, el conjunt culé ha sumat la 24a derrota del curs i es complica, per tant, la seva continuïtat a la competició europea. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestit. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Doncs vinga, encedem ja segona part de Calaixera, com és habitual, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. I això com pertoca, segona hora. Avui divendres, divendres de Carnaval, 28 de febrer, edició número 3732. Sempre comencem puntuals a partir de les 9, volem ser-hi fins a les 12, i són això les 3 hores diàries i habituals, buscant una bona estona i una bona companyia de ràdio propera i sense anar més enllà, però això, amb tot el rigor possible i amb tota la professionalitat que calgui. De fet, contingut habitual cada setmana els divendres, parlem de llibres. És calaix de lectures amb la Montse Porcel, que justament ens ajuda una mica a divagar per aquest gran món dels llibres. Després d'això, no marxarem gaire lluny d'aquí, perquè volem parlar-vos de la presentació de la biografia il·lustrada d'Àngel Guimerà. De fet, és la primera biografia il·lustrada d'Àngel Guimerà. De fet, un dels darrers actes de tot l'any Guimerà, que ja va finalitzar de manera oficiosa, tot i que encara hi pengen diferents actes, com és aquest, eh? Un llibre que es presenta tot just la setmana entrant, i hem parlat amb les seves autores, la Neus Oliveres i l'Àngel Santacana. I a banda, de fet, parlarem una mica més d'Àngel Guimerà, bé, darrere fons, s'entén, si ho recordeu, fa un parell de setmanes vam parlar d'una dona, d'un personatge molt interessant, que en el seu dia vam anomenar la cuinera d'Àngel Guimerà. Ja vam parlar la vida de la Felisa, de la relació que va tenir amb Àngel Guimerà, però ara ens centrarem amb la Gisela Alcón, que s'ha encarregat d'estudiar-la, d'anar més enllà, perquè va ser una gran cuinera, va fer llibres de cuina importants i, a més, molts cursos de cuina aquí al Vendrell, al Patronat de Santa Anna. Doncs bé, serà la part 2 d'aquesta cuinera d'Àngel Guimerà. Tampoc no us ho podeu perdre. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja tercera i última part. Avui és el darrer divendres de mes, així que avui toca parlar-vos de salut. A través de la salut comunitària de l'àrea bàsica de salut del Vendrell hem de parlar en aquest cas d'obesitat, de nutrició, ja que la setmana que ve també es celebra el Dia Mundial contra l'Obesitat. Doncs també en parlarem. I després ja ens quedarà temps per la participació, per les trucades. Doncs vinga, molta cosa a fer, no perdem més el temps. Continuem, seguim, som-hi.
Calaixera, un programa única de tot.
Els llibres, aquest gran món dels llibres que no ens l'acabarem pas mai, em sembla. Montse Porcel, molt bon dia.
Benvingut a, i benvingudes al món dels llibres. I sentir que aquest programa d'avui, molt literari, que sí, Àngel Guimarà...
Sí, Àngel Guimarà, bibliografia il·lustrada...
Molt bé, molt bé, ja mirarem d'aconseguir-lo, llegir-lo, que sí, sí, sí.
És un llibre importantíssim, sí, no? A nivell internacional. És un llibre que, a més, s'ha traduït a l'anglès, és a dir, poca broma, és un... o ha de ser una gran referència de la vida i obra d'Àngel Guimarà.
Això vol dir que poca no deuen haver-hi gaires
de biografies il·lustrades, no. Il·lustrades. Biografies més sí. genèriques sí que n'hi ha, però il·lustrades no.
Clar.
Fotografies inèdites... Bé, acompanyat del seu text, eh? És a dir, és un gran llibre. Jo el conec, ja l'he vist, ja l'he pogut fullejar.
Sí, doncs,
d'aquelles publicacions amb una qualitat excepcional.
Ah, bé, no.
I molt interessant, de veritat, molt interessant.
Clar, com han de deixar d'existir els llibres?
No, no impossible. No, mai. És...
Mai. Ja ho escoltarem.
I tant.
Bé, doncs avui dedicarem doncs, a literatura per un costat, però també literatura del carnaval, que també ja esteu ja, bueno, s'està a nivell de, la, de, bueno, de tot arreu, doncs sí. els carnavals, a les escoles, als pobles, aquí el Vendrell, i cada població doncs fa la seva,
sí,
la seva
carnaval,
festa.
Sí.
Això mateix. Bé, començarem, perquè ara fa 15 dies ens va deixar... La Helena Rotés i Rull és una dona molt lligada al poble de Calafell. Era escriptora, professora i historiadora de l'art, molt vinculada doncs, a Calafell. Tu la coneixies, aquesta... Havia sentit parlar...
Sí, 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 he sentit parlar, per suposat,
sí?
Sí, com a referència.
Clar,
i com
sí,
a Carlos
sí.
Barral, era
sí,
evident.
Sí.
Algun cop crec que alguna vegada l'havíem entrevistat,
sí.
Ara feia molt de temps que no, eh?
Ja. Però... Doncs va morir als 70 anys, vull dir, tampoc
sí.
no era
no,
molt
no era
gran.
No era massa gran, no?
Sí, no, i bé, doncs una miqueta una referència, m'ho va dir aquella amiga, la poetessa, la Maica Duaigües, que la coneixia, i doncs mira, en parlarem, perquè jo tampoc, clar, doncs també està bé, no?, de donar veu
i
a aquelles persones del món de la cultura de la nostra comarca,
I
no?,
tant,
per conèixer-les, no?, que a vegades, doncs, bé, podem amb un nivell molt local... però que...
No, però igual d'important, eh?
Igual.
Que sí?
Sí,
i tant,
sí. Perquè, déu-m'hi-do, doncs, l'Helena Rotés, la quantitat de coses que va fer per la cultura, no?
Sí.
Sobretot, se la coneix per recuperar el llegat del poeta i de l'escriptor Carlos Barral. Això està pendent una mica que un dia parlar d'aquest autor,
molt
no?
Bé, sí, tant.
I havia doncs investigat molt doncs la seva obra, sobretot durant les últimes dècades, no? També havia participat a l'organització del Congrés Internacional que porta el nom d'aquest famós escriptor, que també se'l coneix per editor,
sí,
l'editorial
sí,
Barral,
sí,
va tenir,
sí, sí,
va apostar molt doncs per aquest, bé, suposo una persona doncs inquieta i que va voler doncs també doncs fer doncs dedicar-se doncs al món editorial, no?
Uh-huh.
Ha publicat diversos llibres i també va fer traduccions, no? I això ja estava molt vinculada al món local de Calafell. Era també doncs divulgadora, no? Sobretot i participava a la secció matinal a l'emissora municipal de Calafell, en què va parlar durant gairebé 10 anys d'art i d'exposicions que se celebraven arreu del món i també doncs, a aquest municipi de la comarca, no? S'havia llicenciat en Història de l'Art a la Universitat de Barcelona després d'estudiar al Liceu Francès. Entre altres obres va escriure tres històries de Lucrecia, aquell personatge doncs de romà, no?
Uh-huh.
Explica la història que després de ser violada pel fill del rei Tarquini el Superb, es va suïcidar, i això va provocar doncs l'enderrocament de la monarquia romana. Un altre, el sueño de un hombre gris, la biografia soñada de Francisco de Goa, un altre personatge. I un altre, que diu De la finestra al balcó, és una obra basada en els seus propis records d'infantesa a Calafell, que va guanyar el Premi Pere Caldés el 2004. També va publicar El libro de Rosalinda, amb el pseudònim, curiós, d'Hipólito Pérez. No sé per què va utilitzar un pseudònim masculí. Una ficció documentada sobre Anglaterra en el temps de Shakespeare. També va ser guionista de la pel·lícula que el director Jordi Nin va dedicar a Carlos Barral, i també el documental Veus de la mar domèstica. El 2016 va ser convidada per l'Ajuntament de Calafell a fer doncs la glosa, i va ser doncs això, col·laboradora de diferents actes culturals a la Casa Barral. Doncs mira, m'ha quedat ganes de poder llegir algun llibre doncs d'aquesta autora, no? Ara farem un intermedi de Carnaval i després acabarem amb una obra literària, no?
Sí.
Bé, contes de Carnaval, i una mica també de petita història doncs d'aquesta festa tan tradicional arreu del món. El que passa que sempre sonen molt els carnavals de Brasil,
de Venècia,
però cada un és diferent.
Sí, cada un té la seva cosa.
Sí, a Venècia és com molt, diguem-ne, el tipus inclús de vestimenta molt d'una època,
sí,
com una mica més selecta, no tan popular. El de Brasil ja és la samba i tot.
Carnaval de carrer, eh?
Carnaval de carrer. I després Tenerife també, hi ha els premis també, els concursos. I després, doncs, aquí a Catalunya, doncs, els populars com els de Vilanova, que la gent va disfressada, les carros, és a dir, és un món molt divers d'alguna manera, no? Com a festa, no? Bé, doncs, tres llibres o tres contes. Un que es diu Carnestoltes, de la Núria Font, d'aquesta col·lecció que sempre comento, que és a totes les festes, que es diu Què celebrem? És un llibre sobre l'origen del Carnestoltes, que a vegades no és que es confongui, però diu el Carnestoltes és el rei del Carnaval i la festa és Carnaval, no? I explica també com se celebra doncs aquesta festa. Un altre, aquest personatge tan simpàtic, el llop Gulafrot, que es diu el Carnestoltes de Gulafrot. També té els seus, com la Plisplas, no? La vaca, també té els seus contes de festes, no? De Jacqueline Held, és francès, i de la col·lecció Menuts. El llop Gulafrot es sorprèn quan ve una colla de nens i nenes disfressats. La seva amiga Mariona li explica que és carnaval i l'ajuda a buscar una disfressa per anar a la festa. I acabarem ja amb un llibre ja pels més grandets, que es diu Torneig de Carnaval, de Joan Portell, l'autor, i de la col·lecció Tiki Tac. És una col·lecció molt xula. És d'una colla de nens i nenes amb el món del futbol, que està molt bé, eh? Una vegada us he comentat algun llibre, i aquest és sobre el carnaval. Diu, sobre el tema del futbol, planteja doncs valors i, sobretot, molt important, la cultura de l'esforç. Neix el tiquitaca molt més que un equip de futbol, una manera d'entendre el joc, l'amistat i la vida. També van molt bé aquestes històries d'avui en dia i sempre, no? Però potser caldria més contes d'aquest tipus. Doncs aquí us deixo Carnestoltes, el Carnestoltes de Gulafrot i Torneig de Carnaval.
Molt bé.
I ara una mica d'història, no sé, mira, m'agrada perquè és bonic d'una mica d'on venen les festes, no? Que es pot trobar doncs des del costumari català, i no parlem doncs d'internet, no? Clar, torno a dir, moltes vegades s'anomena, anem al Carnestoltes, no? El Carnestoltes representa que és el rei dels Pocasoltes, que representa doncs que es proclama rei durant els dies fins que arriba la setmana que ve, que ja
Clar, dimecres de cendra.
Dimecres de cendra.
Arriba la Quaresma.
Arriba la Quaresma, es crema el ninot a nivell simbòlic, sí. No? O bé, si no que es crema, dius, bé, tu ja, fins l'any que ve no pots anar perquè ja s'ha acabat.
Exacte.
La festa i la disbauxa, no?
I arriba la vella Quaresma, ah, amb el que implica la vella Quaresma.
Exacte, no? Les 40 setmanes abans de Pasqua,
per això, d'abstenció,
no?
I de recolliment i aquestes, sí, coses.
Però que potser a nivell, diguem-ne, de popular...
No, sí, sí, sí.
No, clar, la gent, bueno, la gent, diguem, creient, la gent cristiana, sí, doncs sí que va celebrant.
Exacte, ho té més en compte.
Ho té més en compte.
Però a nivell popular, tothom es queda amb el bo del carnaval
que, sí,
i el bo de Setmana Santa, si, si puc dir-ho així, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí, tot i que encara continuen fent les típiques pel·lícules,
sí, 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 sí,
de Setmana, no canvia, Santa, no?
No canvia,
però bé,
no canvia,
també, no canvia, no? Oh, jo recordo quan era petita que els cines tancaven, eh?
Oh,
sí, sí,
ja,
sí,
pot ser, ja.
Els cinemes en aquells dies no es feia cine. Uh-huh. I se suposa que altres jocs que poder fer ja en ball eren uns dies d'això.
Això de recolliment.
De recolliment.
De reflexió.
De reflexió i ja està, no?
De meditació.
Ah, això mateix. Ara podem meditar d'una altra, d'una altra manera.
Exacte.
Resulta que per què cada any és, que és un embolic,
sí,
quan cau Setmana Santa? Perquè tenen en compte... el tema de la lluna. Clar, l'any no té 365 dies, perquè, clar, no és exacte. Llavors, han unificat a nivell de calendari el que siguin sempre 365 dies, per això cada 4 anys tenim un dia de més, uh-huh, el mes de febrer.
L'any de traspàs, que diem.
De traspàs. Aleshores, agafen el calendari lunar. Bé, algun dia diuen que ho canviaran, però de moment és així, no? Per tant, és una festa, doncs, que cada any canvia, no? Que se celebra 7 setmanes després de la primera lluna plena passat el solstici d'hivern. Per tant, cada any, doncs, els experts analitzen i diuen aquest any caurà tal dia del mes de març. Per això també el carnaval, aquest any és el final de tot, per tant, Setmana Santa és més tard.
Sí, tot va més tard aquest any.
Això mateix. El carnaval s'ha d'emmarcar dins d'un cicle sencer amb sentit propi, que és el cicle que precedeix a la Quaresma. Per tant, va totalment lligat. Una és una festa més, diguem-ne, més laica, i l'altra seria, doncs, més de tipus religiós pel món, en aquest, del món cristià. Per situar el carnaval en el calendari, hem de buscar la primera lluna plena posterior a la primavera. El diumenge següent és diumenge de Pasqua, i el diumenge de la setmana anterior és diumenge de Rams. Aquí, uh-huh, ja ens n'anem a la Setmana Santa, no? Aquest, el diumenge de Pasqua i després el diumenge de Rams, no? A partir d'aquest últim, comptem 40 dies enrere, ara tornem enrere, o també podien tirar endavant. Què seria? Ahir va ser el Dijous Gras.
Sí.
Repetit que comença el carnaval. La setmana que ve, el dimecres, que també de cendra, que és allò, simbolitza, doncs, que es crema el rei, no? I comença la Quaresma. Comptem 40 dies i comença, doncs, el Dijous Sant o la Setmana Santa. Una mica d'embolic, sí, però bé, tampoc és tant... Anem a casa, mirem el calendari...
El que anava a dir, calendari està marcat, sort d'això.
Està marcat, com Dijous Sant antigament era festa, però l'han canviat una mica, l'han passat el divendres,
sí,
per unificar-ho a nivell d'Espanya, perquè hi havia llocs que feien el dilluns i tot.
Sí, i dilluns de Pasqua, eh? Només a Catalunya.
I només a Catalunya, que és, sí, el dia de la Mona, uh-huh, també, no?
Això mateix.
Quan arribi també en parlarem, de la
Molt
Mona,
bé,
no? I aleshores, ahir, doncs, era això, que també Dijous Gras, Dijous Llarder, pel tip... Clar, els menjars típics, no? La coca de llardons, clar, perquè després representa que això de menjar coses que tinguin que veure gras, diguem-ne, de porc i tal, per tant, aquí fem els llardons...
Clar, l'últim àpat abans de començar,
sí,
la Quaresma.
No, jo recordo també quan era petita, que un dia a la setmana només es menjava peix en comptes de carn,
sí, sí, sí,
tot això una miqueta, doncs, poder que sí, que hi hagi gent que ho conserva, però es van perdent aquestes coses,
sí,
no?
Sí, sí.
I això, i la botifarra d'ous, també...
Exacte, exacte.
Ja no és tot també és d'ou, no? Bé, i això era ahir el Dijous Gras, i clar, hi ha les seves dites, no? Que diu Dijous Gras, botifarra menjaràs, i Dijous Llarder, botifarra menjaré, quan tots els rodolins, doncs, rimen, no? I la setmana que ve, el 5 de març, ja estem al mes de març, ja.
Ja està, ja està. Sí, sí, sí.
Avui, últim dia de febrer,
sí, sí, sí.
Comença ja, i el dia 21, la primavera, ja.
Correcte,
i això va...
sí, ja portem 3 sí. mesos del 2025, ja, gairebé.
Sí, sembla mentida, no? Uh-huh. I el dimecres, doncs, també ha anomenat dimecres de cendra, o enterrament de la sardina, no?
Sí.
També, també, també es feia,
sí,
o
sí,
això
sí,
continua
sí.
fent, a vegades, doncs, sí. A vegades...
sí, algo més simbòlic, potser,
simbòlic,
potser, potser
sí,
que es continua
sí,
fent,
no?
Sí.
Però jo quan era petita anava a l'escola, i tant, dia de la truita, ens la feien a casa i ens la menjaven a l'escola, la gent que era de poble a vegades sortia al camp a menjar-se-la, i de sí. la sardina, doncs també doncs, a nivell simbòlic doncs, també fèiem, es feia alguna festa, no? I ara això d'enterrament queda una mica així, no? Una mica, però bé, és així, les tradicions tampoc s'han de, com a mínim s'han de conèixer,
sí.
no? Que no fan cap mal saber una mica d'on venen
no,
i cap
tant,
on van, no?
I, tant, i, tant,
i,
tant.
I ara, doncs, un llibre, l'altre dia vaig a la biblioteca d'aquí del Vendrell, a la de Sant Oliva encara no el tenim, però crec que s'hauria de allò, comprar o tenir, em va agradar molt, que es diu 28 metres, el porto des aquí, de la Marta Romagosa, i bé, un llibre, una novel·la de, clar, avui en 160 pàgines, podríem dir que no és una novel·la llarga, i a mi alguna vegada ja us ho he dit, a mi gairebé prefereixo més les de 300 pàgines que no les de 800 o 900, pel que sigui. I aquesta, a part de que és curta, es llegeix, és interessant, es llegeix ràpid i mantén, sobretot, una cosa que és mantén l'interès. Per què? Ara us ho explico una miqueta. Abans una mica res de la, aquí, de la contracoberta, doncs quatre coses de l'autora, que també no ha escrit, diguem-ne, moltes obres, no? I com sempre, quin ofici hauria de tenir? Periodista.
La bona bunda.
Hombre, i tant, al final hauràs d'escriure alguna cosa, tu, eh?
Sí, eh?
Algun dia millor fas, jo que sé, històries de la ràdio, no?
No ho sé,
bueno, és una altra història.
No, i tant, i tant.
Va néixer, doncs, a Cornellà, a l'any 1967, i això, periodista i escriptora. Ha treballat a Catalunya Ràdio des de l'any 1991. És editora de l'informatiu Catalunya al Dia i del programa La vida és un musical. El 2011 va rebre el Premi Ràdio Associació de Catalunya a la millor professional. Com a escriptora es va estrenar amb èxit en la ficció amb el volum de relats Tots els noms del desig. Aquell volum li han seguit 22 homes i un desig, la Polaroid i altres relats, i la novel·la Tres nits fora de casa. Jo és la del 2021, jo és la primera obra, però la vaig veure com a novetat, que és de la... del, però novetat, eh?
Uh-huh.
És de la primera edició d'aquest any, del 2025. Doncs és de l'editorial Univers, i doncs us la recomano. I per què? A veure, allò, que una obra t'agrada per com està escrita o també pel que diu, no? I com ho planteja. I a mi la història em va agradar ja des del començament. Són dues històries. Es diu això, per què es diu 28 metres, no? Això una mica doncs, ho va desvetllant al llarg de la novel·la, no? Són, com us deia, dues històries. Hi ha un capítol, una història, un és narrat en primera persona,
uh-huh.
i l'altra història és un narrador que explica la història. Són dues dones, els capítols això no són massa llargs, i clar, va, ui, la història, acaba el capítol, l'altra dona, que és el que li passa, no? I què explica? El llibre, o aquesta novel·la explica la vida d'aquestes dues dones, el que els hi passa, perquè els hi passa, no? Una de les protagonistes és fotògrafa, no? Té la professió de fotògrafa, no? De classe mitjana, que viu en un bar, això és important, de la Part Alta de Barcelona. L'altra dona explica el seu dia a dia de viure al carrer. És una dona sense sostre. Després us diré res, una mica del llibre, he agafat uns trossos, no? Que, clar, una experiència viu, representa que viu al carrer durant 2 anys, però Déu-m'hi-do, una vida, evidentment, duríssima, que fins al final de l'obra no ens destapa com ha arribat a aquesta situació. Perquè, clar, tu vas veient una dona de mitjana edat, de que d'entrada no sembla que sigui una dona, ni és drogadicta, ni és prostituta, ni sembla, doncs, que no se sap res. Només se sap que viu al carrer i va explicant tot el que li passa durant cada dia, no? Hi ha una cosa, que ella no es preocupa pel futur, només es preocupa del dia a dia, primer que no l'agradeixin, que no se'n riguin d'ella, i viure totalment, doncs, amagada i buscant cada dia el lloc on podrà dormir, sobretot per no passar fred, no? Per tant, el seu dia a dia, ella només pensa sobreviure al moment, com a molt, durant 24 hores, no? I va cada dia a un alberg, allà, doncs, és que pot accedir, doncs, a canviar-se de roba, a dutxar-se i a fer un àpat. I ella decideix a no dormir en un alberg. Tampoc ho aclareix, perquè ella prefereix, doncs, estar al carrer, buscant el seu lloc, i no vol dormir, doncs, a cap alberg. Això és la seva, una mica, la seva decisió. Ja en té prou amb el que aconsegueix per ser una mica una persona, no? Tenir doncs, almenys assegurat un àpat i la higiene. Tot i amb això, explica coses duríssimes, no? Com arriba, doncs, això, té una mica de gana i agafar un entrepà que es deixa una persona que no se l'acaba, agafar un got de cafè que deixa una persona mig buit. És a dir, com arriba realment a degradar-se tant per poder sobreviure aquesta situació. Clar, dius, a veure per què aquesta dona ha arribat aquí, no? I bé, al final es descobreix, no? I va recordant coses, però sense desvetllar per què ha arribat aquesta situació. Per tant, només amb aquesta part ja val la pena. L'altra dona ha triat una professió que li aconsegueix molta independència, però que no té recolzament ni de la seva família i del seu marit, que es casa no massa, sinó que cada un una mica fa la seva vida bastant independent, no? També és una altra, doncs, que està molt bé com ella va, doncs, explicant tots els entrebancs fins que al final troba el seu camí. Jo vull ser fotògrafa, i si la meva família, els meus pares voldrien una altra cosa, doncs ja jo he triat aquest camí, no? I va explicant, no? I una cosa que sembla tan senzilla, però que és molt profunda, perquè realment són dues realitats diferents que al final, doncs, ja veurem, doncs, com acaben una dona i l'altra dona. Us el recomano, 28 metres. Els 28 metres representa que és la distància, diguem, que seria simbòlica de entre viure al carrer i viure en un àtic d'una casa del barri alt de Catalunya, no? Que representa
les diferències.
Per tant, també està ben trobat, doncs, el títol. Sí. I ara, per acabar, jo recordo un llibre que parla també del sense sostre, que es diu No i jo, de la Delfín de Vigan, que també vam llegir al Club de Lectura, que toca també aquest tema. En aquest cas, és l'amistat entre dues noies, una noia, doncs, que de 13 anys, amb una intel·ligència d'aquest també precoç, que està en una classe avançada a l'escola, viu amb la seva família, però que li costa molt relacionar-se amb els altres. Un bon dia, doncs, coneix en una estació de metro a una jove sense sostre, una mica més gran que ella, solitària i molt rebel, i a partir d'aquí, doncs, es fan amigues i la porta a casa seva per ajudar-la, no? També és una història, us la recomano, No i jo, també, a part de que la Delfín de Vigan és una gran autora, també que tracta una mica, doncs, aquest tema del sense sostre. Dic, mira, també una mica recomanar-ho, no? I ara sí, ja tens una miqueta, res, un petit paràgraf de la dona que viu al carrer, no? Sí. Diu, Algun dia he tingut la sort de trobar-me un matalàs atrotinat al costat d'una porteria benestant. Els dimarts a la nit, sobretot, que és quan es deixen els mobles vells a la via pública. Aleshores, sóc tan feliç que torno a dormir profundament com quan era petita. Un altre diu, quan descobreixo que els peus no s'han congelat, que em puc tornar a posar les sabates perquè ningú me les ha robat, quan m'incorporo i m'adono que tinc unes mans i uns braços que em permetran alçar-me i que puc tornar a veure el món des del meu 1,60 m, no sé quan, perquè ja no recordo quan faig d'alçada, encara menys quan peso, busco ràpidament un racó arrecerat on deixar caure aquella pressa interior que tots necessitem buidar a primera hora del matí. I un altre diu, després torno al meu espai de la nit, plego el cobrellit que m'ha guardat l'escalfor del cos i endreço les poques coses que tinc per disposar-me a canviar de lloc. M'agrada saber que marxo d'un lloc perquè jo vull i que segurament hi tornaré algun cop més per passar-hi una altra nit. Si pel camí trobo una font que raja, estic de sort, perquè aleshores em puc pentinar amb les mans i el meu aspecte canvia radicalment. Sembla mentida, com uns cabells mullats i endreçats et donen un altre aire. I un altre diu, m'he acostumat a tots els gustos de l'escalfor que m'agombola la gola i la panxa i em dona oxigen per arribar fins a l'hora en què l'aigua de la dutxa tot s'ho endurà aigüera avall. Abans hauré de caminar lentament, tancant els ulls, perquè em toqui a la cara tot l'aire amarat de sol. Bé, fa tota una sèrie, però molt... Sí, perquè dius, aquesta dona... A veure, no és una dona... Ha de tenir un passat, diguem-ne... Bé, un bon passat, no? Ja. I per què ha arribat a aquesta situació, doncs? Llegiu el llibre?
Llegiu el llibre, que ho sabreu.
Que ho sabreu. I ara una mica, doncs, abans d'escoltar una mica música carnavalera, una cosa de que es fa a Sant Oliva, es fan molts actes del 8 de març i altres pobles, el divendres, però aquest us l'avenço perquè és el 7 de març, que és divendres, a les 19 hores, al monestir de Sant Oliva, es farà una xerrada de dona i justícia, que és a càrrec d'una... una jutgessa que es diu Graciela Moreno Graupera, que també, a part de ser jutgessa, pues escriu novel·la negra.
Mira.
També. No em llegir res d'ella, ja llegirem alguna. I, però bé, sobretot ella ve a parlar de dona i justícia, no tant de la seva obra. No?
Perfecte.
Doncs aquí el 7 de març. I ara, doncs, bon carnaval.
Exacte, bon carnaval, que estem de ple aquest divendres. Avui és la Rua del Vendrell i al llarg de cap de setmana seguirà per la resta de municipis i alguns que ja ho han fet d'aquí de la comarca del Baix Penedès.
Doncs bon cap de setmana.
Gràcies, Montse. Adéu-siau.
Surt al carrer per passar-s'ho d'allò més bé. Amb confeti de colors omplirem totes les places i a ritme de tambors es mouran totes les comparses. El carnaval és aquí i sortirem al carrer. La disbauxa ha arribat i la festa començar. I ballarem picant de mans, i ballarem remenant el cul, i ballarem fent l'animal, la rima de carnaval.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant.
I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Els darrers actes de tot l'any Guimarà, que va començar el 2000, es va inaugurar el 2023, es va desenvolupar el 2024, i tot i que més o menys ja està finalitzat, encara hi ha moltes coses que dir, que fer, que explicar. Però de fet el projecte que ara centrarem encara s'inclouria el 2024. Ara ho acabarem de desvetllar tot això, perquè és un treball molt, molt intens, i de seguida descobrireu per què. I si parlem d'Àngel Guimarà, d'una nova biografia il·lustrada d'Àngel Guimarà, jo crec que no són altres que el puguin fer aquest projecte, com és l'Àngel Santacana. Àngels.
Hola, bones.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu per convidar-nos.
I ara, només faltaria, i la Neus Oliveres.
Bona tarda.
Què tal? Tot bé?
Molt bé, tot sí? Bé, sí.
Ja sé que altres m'arronsareu el nas, però estudioses, no? Expertes en Guimarà? Algú més en aquest país?
Bueno, ja
crec que no.
Uns quants guimaranians, però jo crec que...
Però el Vendrell suposo que sí.
Sí, sí, va.
Vendrell, territori, país...
Sí.
Jo penso que sí.
Sí,
eh? Però clar, per aquesta casuística de que Àngel Guimarà va passar per aquí i que la casa pairal és d'aquí, el Vendrell. Això fa, suposo que per vostre, com interès vostre, sí, sempre aquesta estimació a Àngel Guimarà. Però no d'ara, de l'Àngel Guimarà, no d'ara, sinó des de fa molts anys, quan encara no coneixíem ni tan sols el museu que coneixem ara, per entendre'ns. Uh-huh. Estem parlant de fa molts anys, que va tot resseguiu la vida i obra d'Àngel Guimarà, ni més ni menys.
Uh-huh. Fa molts anys, sí.
Eh que sí?
Sí, sí, sí.
Això que explicava, aquest projecte, que ara l'explicarem, encara recau dins els actes de l'any Guimarà, és a dir, que és un projecte que encara recauria el 2025, però per la seva complexitat, per la seva dificultat d'elaboració, ha fet que es presenti ara, doncs, això, aquesta propera setmana, de fet, aquí al Vendrell. Uh-huh. Això ja demostra que és un... Abans la Neus ho deia, és un treballàs, això. Sí. Ha portat molta feina. La impulsora és l'Àngels, em comentava
l'Àngels,
la Neus.
L'Àngels és la iniciadora que va enrere a mi.
Exacte. Biografia il·lustrada, aquí està la clau, sí, d'aquest, sí, treball d'Àngel Guimarà. Sí.
Això neix de... Evidentment, mira, ara dèiem, no? Jo porto 30 anys al museu, la Neus em porta molts més també treballant a Àngel Guimarà. Vistos les visites que tenim al museu, clar, com que és un personatge que, a més, l'any 2024 se li va voler donar aquesta internacionalització, sí, el primer que necessitàvem era una biografia ràpida, wow, que amb molt poc poguessis saber qui era aquest personatge, però també una biografia que la pogués llegir gent d'idioma castellà, i després la internacionalització, per això és el tema de l'anglès.
Val?
O sigui, la idea era aquesta. Una cosa que nosaltres ho diem senzilla, uh-huh, perquè aquesta paraula senzilla no vol dir que ho hagin fet en un moment, però vol dir que es llegeix de manera senzilla, que ho pot llegir tothom i tothom ho entén, no has de ser un expert, però un treball que després la Neus ja ho explicaràs,
sí, sí, sí,
que és molt acurat, però volíem allò que arribés a tothom, a tots els nivells, perquè tenim des d'infants que volen conèixer la biografia d'Àngel Guimerà. Clar, se n'han tret moltes, però tu no els hi pots vendre o portar un llibre amb una biografia que té 400 pàgines.
Tot de lletra, no?
Exacte. Mm. I el que volíem era també les noves investigacions que han sortit. Vull dir que, clar, aquí hi ha coses que no estan en altres llibres que han sortit també recentment. I això és el que ens diferencia de les altres publicacions.
Sí, sí, sí.
No?
Clar, el que és complicat és condensar tot això, com deies tu, que és aquesta senzillesa buscada i treballada.
Exacte. Sí, diuen que és més fàcil escriure dues hores de textos que escriure en dos minuts, no?
Sí.
Doncs
sí.
Això és el que hem fet.
De biografies d'Àngel Guimerà n'hi ha moltes, de biografies, bibliografies d'ell moltíssimes, d'il·lustrades no tantes.
Ja. La primera.
La primera il·lustrada.
Sí.
Clar, això comporta que en aquest treball fotografies inèdites,
algunes,
més feina encara de recerca d'aquestes biografies i de remenar molts arxius.
Sí, s'han remenat 13 arxius. 13 arxius, o sigui, què tenim de diferent amb altres, per exemple, la Casa Museu, no? Què té de diferent, per exemple, amb la Fundació Pau Casals?
Val.
Pues que el fons Pau Casals el domina la Fundació Pau Casals, el fons Guimerà està repartit amb un munt d'arxius.
Ja.
Per tant, la feina ja no és fàcil, ja no ho tinc tot a casa. No ho tenim aquí per poder-nos-ho mirar. Ho hem hagut d'anar amb arxiu per arxiu, trucant, anant-hi, revisant-les, perquè n'hi ha que no estan identificades.
Val.
Llavors, clar, tu dius no, és que aquest senyor, això és Guimerà, no, ha d'estar dins un altre fons. Llavors has de buscar l'altre fons. O sigui que hem tingut hem disfrutat molt, ho hem passat molt bé, hem viatjat, però hem estat treballant per 13 arxius diferents.
Clar, que això és una feinada, qualsevol que hagi portat algun tipus d'investigació d'aquestes característiques en un arxiu, no és pas anar-hi una estoneta i prou.
I una cosa que sí que vull dir, que vam, a veure, l'inici d'això és això que et comentava, no? Vista la necessitat, que jo amb ella li comentava moltes vegades, jo necessito que hi hagi aquesta biografia.
Clar.
I això es va tancar el dia que es va presentar a Barcelona, al Palau Moja, l'acte de l'any Guimerà.
Sí.
Vaig parlar amb l'alcalde i li vaig dir, alcalde, necessitem poder tenir això. Em permets poder disposar de diners per poder fer això? I em va dir, endavant. Jo prèviament havia parlat amb el Rafael Dalmau, amb el Rafael Català Dalmau, que havia fet el llibre del Port, i clar, jo li havia dit, Rafael, és que necessito això. Clar, ell és hereu de dos fons molt importants de fotografies, que és el Català Roca i el Català Pic. Jo sabia que era una persona que aquest tema li agradaria, tot i que no s'hi dedica tant a fer àlbums il·lustrats. Llavors ell me va dir, endavant, si us hi poseu i podeu tirar endavant. Dic, doncs li demanaré la Neus.
Un cop de mà?
Un cop de mà, perquè jo sense ella, a veure, treballant, no pots, vull dir, necessites col·laboració.
Està clar.
I la Neus va dir que sí. Diuen, què em vols enredar? Dic, home, hem de fer això, Neus. Jo ja faré tota una part de documentació important, que vull dir, també com que hem anat treballant al museu, hi ha moltes coses que doncs en comú tenim, no? I llavors doncs el Rafael em va dir, doncs si aconseguim bones, 80 fotos.
Ostres, de bona qualitat.
De bona qualitat. Dolentes en podem remenar fins a 200, no? Llavors el primer que vam fer, doncs agafar tot el que ja teníem del museu i començar així, i començar a posar en ordre, no? I vam decidir una mica cronològic. Amb ordre les fotos i a partir d'aquí temes.
Val.
Quan ella diu ordre, que ho explica així, no, Posar amb ordre no és que ja estigui numerat. No, crec. La majoria de fotos no porten ni dates, ni les persones que són.
Ni el context de la fotografia.
No, ni el context. Amb la qual cosa, jo, de manera friqui, duia el mòbil amb tot de personatges d'aquests de barba, intentant identificar-los a través de revistes, a veure si ho trobaves.
Ostres,
qui eren.
Clar,
clar.
Clar, això és tasca detectivesca, aquesta,
Però, i especialment que cada tros d'aquests, cada 80 ítems d'aquests, és la punta de l'iceberg, perquè hi ha molta més informació. Clar. Però l'he hagut de buscar a través de les hemeroteques, perquè no hi ha ni el miracle ni la biografia clàssica, hi ha coses que ni són.
Clar, no ho recull.
I llavors és una gran curiositat, perquè està molt bé, perquè dona la idea d'una vida concatenada, o sigui, una cosa va portant a l'altra. No, perquè al començament l'editor molt amablement diu: aneu enviant per avançar, però jo volia una estructura mental perquè si no, no te'n surts.
No, clar, clar, clar.
I llavors dels 80 tenia els 80 números amb un paper en blanc, i llavors vaig anar traçant una espècie de blocs, bloc A, bloc B, més o menys, doncs la joventut, aquí que hi podríem anar, la part més intensiva de Guimarà és a l'última dècada del 19, que és a la dècada dels 90, que és la seva intensitat política, però també teatral. Per tant, era una època molt més densa.
Clar.
Però s'havia d'alguna manera s'havia d'anar posant. I després, una altra de les coses era la idea de la varietat. O sigui, no és un llibre de teatre només, ni de poesia només, sinó que hi ha d'haver teatre, hi ha d'haver poesia. I després bueno, aquest senyor era un influencer de la seva època.
No, i tant,
perquè
i tant,
tothom el sol·licitava.
Tothom
està,
el convidava.
Sí, està a tots els homenatges haguts i per haver. Ell està a la primera fila, fa els discursos. Normalment s'ha dit el discurs de l'Ateneu, que és un clàssic, sí, o Les bases de Manresa, però no. Està ple d'activitats que ell va fer, i tot això es troba a les hemeroteques amb molta feina d'anar a buscar.
Sí.
I la segona part, que és clar, un cop tens tota la informació, has de redactar. I la redacció són ratlles molt curtes, oracions molt simples, de llengua,
clar,
vas posar 50 subordinades. I llavors amb filtres, no? Després ho llegia l'Àngels, bueno, això està bé, jo he redactat com 6-7 vegades cada trosset. Sí, no, és una feinada.
Clar, és això, buscar feina, aquesta condensació del text, sí, i que un poc text pugui descriure la fotografia, que això és complicadíssim.
Tu saps que com a periodista on va passar, quan va passar, per què va passar, no?
Clar,
i el per què a vegades...
El com, el què...
Sí, és molt interessant saber-ho, perquè et dona la idea de la magnitud de tot plegat.
Sí.
I llavors comença amb l'arribada d'Àngel Guimarà, que ell troba l'única foto de Canàries, sí, que hi ha, és de 8 anys. Per tant, d'una manera molt clara, són 8 anys, el Vendrell seria els 9 anys, perquè els fa al maig. I després fins al final, que és el funeral, i després també un museu que queda vergonyosament pel país amb un projecte, és un monument. No, el museu el tenim al Vendrell, però el monument queda un projecte.
Clar, perquè tot i que ha sigut l'any de la mort,
sí,
el que teníem clar era que no volíem acabar el llibre amb la mort.
No, clar.
Perquè per nosaltres, sí, Guimarà no és mort.
Mai, eh?
Catalunya no mort, Guimarà no ha mort,
no,
per nosaltres.
Clar,
llavors, clar, buscar això, que pensar com acabem, va ser un debat, però ho teníem molt clar, que era això, que no volíem que acabar amb el seu llit de mort,
ni
l'enterro. I llavors, clar, com acabes? Tens fotos d'això o no tens fotos d'això? Perquè, clar, hi ha tema si tens fotos.
Sí,
si no tens foto, a vegades no hi ha tema.
Clar.
I el senyor Guimarà és del segle XIX fins a 1924. Vull dir que és un home que està molt fotografiat, però que les fotografies que a vegades nosaltres volíem no les teníem.
No, clar.
Llavors, clar, com ho fas, eh? Vull dir, hem afegit també alguna carta, alguna postal...
Això és important perquè dona la idea de varietat.
Val.
M'entens? Perquè no només sigui, jo què sé, actors, actrius, només.
No, clar, és...
Sinó que hi ha des de postals, des de cartes, foto d'ell sol, foto amb gent, actes públics, queda un mostrari.
Ara m'ha entès aquest treballàs, que m'heu dit al començament, que queda cert, Estem explicant massa cosa, em sembla, eh? Estem explicant massa cosa d'aquest llibre.
Bé, no.
Recomanar-lo, la presentació es fa la setmana que ve, el dijous dia 5. És dijous? Bé, comiu,
dia
5,
sí.
Dimecres dia 5. Està aquí, de pantalla.
Dimecres dia 5.
A les 7 de la tarda, a la sala de Portal del Port de Més, amb la participació extraordinària del comissari de tot aquest any, Guimarà, Ramon Bacardit, el director teatral Sergi Belbel, que també coneix força la figura d'Àngel Guimarà, la vostra participació i la participació de l'editor, que és en Rafael Català del Mau. Uh-huh. Que la gent no s'ho perdi, ni es perdi el llibre.
Ho esperem.
Ho esperem.
Sí,
sí. Sí, l'hem fet amb molta il·lusió.
Ja ho crec, de manera que s'explica, ja més coneixem-vos, i amb la figura d'Àngel Guimarà.
Hi ha una anècdota, no? El dia que ens vam trobar per poder triar les fotografies, ens van deixar en una geladeria els nostres marits a les 4 de la tarda i eren les 9 del vespre.
I encara hi éreu.
I ens van venir... No, què esteu encara? Què esteu fent aquí? Havíem muntat una taula.
S'ha traçat tot un pla.
Sí, clar. Sí.
Fantàstic.
Clar, havíem fet com una prèvia ja.
Doncs l'interessant és conèixer-li a primera instància.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Secció històrica, podeu dir de moltes maneres. Gisela Alcón. Com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Gràcies
molt
per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
De res. Escolta'm, fem la segona part d'allò que ens vam quedar sense temps, parlant d'aquesta gran dona, la cuinera d'Àngel Guimarà, que és com la vam anomenar, que és la Felisa Almirall, aquesta vinculació amb Àngel Guimarà. De fet, ens vam quedar amb aquesta vinculació directa amb Àngel Guimarà i ja vam quedar copsats del personatge, de la manera, no? Ja només de la manera de relacionar-se amb Àngel Guimarà, de com el va cuidar i de com va ser aquesta primera part de la seva història. Clar, quan va morir Àngel Guimarà, com deies, era molt joveneta, ella tenia 19-20 anys, sí. Tenia tota la vida per davant.
I tant. Però aquesta empremta es veu que li va,
sí,
va marcar molt, que fins al final, ara quan parlem també del final de la seva vida, veurem que a vegades tot és un cercle i tornem una miqueta enrere.
Molt bé, sí. De fet, ens quedarem ara, o parlarem ara, de la Felisa cuinera.
Cuinera.
Perquè ella va destacar, sobretot, amb l'art de la cuina.
Sí, exactament. De fet, Àngel Guimarà un dia li va dir, vam dir l'altre dia, Felisa, un dia farem un llibre. I aquest llibre arriba i es fa. A 1923.
Val.
Surt aquest famós llibre, L'art de ben menjar. Que no surt el seu nom. Primer surt com un llibre anònim, sense autoria.
Sí.
I en unes edicions posteriors sí que surt el pseudònim de Marta Salvià. Però en cap moment surten les germanes Aldebert ni la Felisa, perquè ho van fer, diríem, entre les tres.
I per què? Per alguna raó? Perquè eren dones? Per l'època?
El criteri que devien seguir, no ho sé, possiblement.
No, és que és estrany, no?
Que, surt un llibre de cuina, de fet... No n'hi devia haver de llibres de cuina, perquè en una de les edicions, que en van fer moltes,
sí,
a una de les edicions hi ha una nota dels editors que diu... està esgotat amb prontitud sorprenent.
Ostres.
Les edicions. I calia un llibre ben català i ben modern. I, bueno, suposo que quan el treuen, doncs, a veure què passa. Clar. I potser va superar els i l'èxit que van tenir.
Suposo que, crec, no s'han d'imaginar un llibre de cuina tradicional o de cuina catalana tradicional, perquè en principi no. És a dir, era un llibre de cuina,
sí,
i molt avançat a la seva època, de cuina...
Molt modern,
exacte,
com diu
aquí. Molt afrancesada, sí, no? Sí. Molt, és a dir...
Agafa coses d'aquí d'allà.
Exacte, i és unes receptes molt, molt elaborades,
sí,
amb productes...
No, i és molt complet.
Sí.
I, per exemple, ui, mira, aquí ve una de la part interessant d'aquest llibre. De bacallà, per exemple, hi ha 15 receptes de bacallà.
Només de bacallà.
Només de bacallà, 15. No?
Uh-huh.
Llavors, clar, aquí és... Hi ha de tot, hi ha de tot.
És el que dèiem, no? Aquestes afrancesades, no? Suflers, sí, el gratín, i una cosa molt curiosa, que és les quatre entrepassades.
Sí.
És a dir, que eren menús de quatre plats.
De quatre.
Menjaven molt bé aquella època, eh?
Completíssim. Escolta, ara ens ho prohibirien, això,
Jo crec que sí. Però ja veiem això, que no estem parlant de receptes de cuina tradicional, com tots podem conèixer.
No.
Sense desmereixer-ho, eh?
No,
molt menys,
clar,
eh? No estem parlant d'una cuina catalana bàsica, sinó, al contrari, molt elaborada i molt sofisticada.
Sí, molt rica, fins i tot sofisticada. Fixa que fins i tot aquí ens surt el roast beef.
Sí, una altra de les...
El roast beef, el soufflé que deies tu, i completíssima. I aquest llibre el que té de curiós és que, per una banda, ve per temes, tema bacallà, el tema lluç, tema carn, per temes, i després al final tens aquest tipus de menús muntats ja, que potser també el fa una miqueta diferent dels que estem acostumats a veure.
Clar, tornem-ho a dir, una estructura d'un llibre de cuina no massa... usual en l'època.
No. I crec que amb això devien ser bastant innovadores,
clar,
no? El muntar dinars i sopars.
Sí.
Perquè t'ho munten tot. Ara, els sopars també eren de Déu-n'hi-do.
Eren complerts, eh?
Sí, ara.
Del 1923 estem parlant.
Primera edició, 1923.
És a dir, hi ha més un segle i un any, en aquest cas, d'aquesta publicació. Jo crec que ha tingut molt d'èxit. De fet, s'han fet moltes edicions.
Moltes. Edicions i reedicions.
Uh-huh.
Perquè en alguna de les reedicions els editors també diuen que hi ha petits afegits i aclariments,
uh-huh,
no? Perquè igual alguna recepta
van...
També tenia una pàgina molt curiosa que et posava aclariments i, per exemple, el pepino cogombra o caldo és el brou, no?
Sí.
Una mica de... I d'alguna herba també t'explica quina herba és la que posen allí, no?
D'acord.
Llavors, l'última edició, si no m'equivoco, va ser 1968.
Oida.
Que per aquí anirà passant les dues portades i tenim... la fotografia del llibre que tenia la Felissa a casa seva.
Val.
Sí, el seu propi.
El seu propi?
El seu propi sortirà per aquí.
Recordem que tu tota aquesta informació l'has pogut extreure de la pròpia neta.
De la seva neta.
Que tu has pogut parlar amb ella.
Directament, uh-huh, sí. I mira, veus, aquest és el llibre, una altra edició.
Val.
Aquesta ja és de més cap aquí. Aquest era de la filla de la Felissa.
Val.
Perquè aquest és el de la filla i tenim el de la Felissa també.
Cada un tenia el seu.
Aquest és de la Felissa.
Val.
Perquè la portada és diferent.
Sí,
clar,
sí,
ja hem vist
sí,
que aquest era amb color, que és diferent, l'altre no, l'altre és així blanc i negre.
Entrepassades. Fa molta gràcia, això.
Aquest és el de la Felissa, veus?
D'acord.
Ara devem menjar.
Ja
es veu per la presentació,
sí,
que és
ja
diferent,
més el color del paper.
Més antic, més...
Ostres, que interessant.
Sí.
I aleshores hem d'intuir que Àngel Guimerà va ser determinant per aquest llibre, doncs.
Sí. Quan li va dir que el faria...
Clar, realment el van fer.
A més, li agradava. L'altre dia ho vam dir, que es veu que li agradava menjar bé. Amb ell i a l'Aldebert.
Sí.
I quan anava de viatge, el Guimerà li portava una receta i deia, Felissa, mira què t'he portat, no? I llavors provaven amb les germanes Aldebert aquelles novetats i les provaven i les milloraven o les canviaven. I mira, anaven registrant... Fins que van aparèixer aquí.
Perquè així, doncs, la Felissa va aprendre a cuinar
Amb les germanes.
Amb les germanes del Dever. Sí, recordem, ella té 12 anys quan va treballar, clar, és molt petita, clar, molt joveneta, per saber, uh-huh, i, de fet, va aprendre del que ella es va viure després, ho va aprendre amb les germanes del Dever. Aquesta cuina elaborada i treballada l'aprèn allí.
Ostres.
I la seva neta també em deia que sabia parar la taula molt bé, tot el tipus de copes, de coberts, tot això va aprendre amb, ostres, les germanes del Dever.
I les germanes del Dever ho devien fer per afició,
sí,
no per entreteniment. Mm.
No per necessitat.
No per necessitat.
No.
Que també és un fet curiós, no?
Sí, sí. Però abocar-se d'aquesta manera al món de la cuina,
clar,
no?
Clar, és curiós.
Però fixa't quina cuina, també.
No, clar, aquest tipus de cuina. És evident que no, tampoc no era una cuina que ara, aquells anys podia arribar a qualsevol casa.
No.
Queda clar que no, eh? No. Queda. De fet, aquesta bona amistat entre les germanes, el Dabert amb la Felisa, es va mantenir durant els anys.
Sí, perquè, mira, els anys 50... També tenim alguna postal de les germanes Aldebert, uh-huh, canvien una postal per felicitar a la filla de la Felisa.
Val.
Per tant, van tindre una relació també de carta postal durant molt de temps.
Clar. Mm. Fins quan viu a Barcelona la Felisa?
Mira, la Felisa, quan mor Pere Aldebert, que em sembla que és 1932, uh-huh, arriba fins a la seva mort. A partir d'allí torna cap al Vendrell.
Val.
Llavors, quan torna, es casa... Uh-huh. Amb el Llorenç Arbós, va viure al carrer Santana i clar, aquí comença una nova etapa de la seva vida.
Clar, que és aquest altre capítol de la
l'altre Felisa. Capítol, sí.
Però, si ho saps, però marxa de la casa de Pere Aldebert per alguna qüestió? Perquè considera que
potser
ha de plegar i...
tenia una edat per tornar,
clar,
cap aquí.
Clar. No? Recordem que ella va anar molt joveneta, gairebé per necessitat, com aquell
sí,
qui diu, eh?
Sí, 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 amb 12 anys.
Amb 12 anys, per això, sí. Que quan ella va considerar que...
Que igual tenia ganes de tornar, de uh-huh, l'entorn, no?
Sí, sí.
I quedava algú de la família encara.
Clar.
Tenia una germana, doncs, bueno, potser clar, llavors arriba el moment...
Sí, de prendre el vol en certa manera.
Exacte.
No? En certa
sí,
manera.
Sí, i viure d'una altra manera,
clar,
també.
No, clar, 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 clar. Arriba el Vendrell, però segueix vivint de la cuina, doncs, entenem.
Sempre es va viure
sempre
de la cuina.
Sempre viure de la cuina, com a cuinera.
Sí, que el que parlava amb la seva neta era que aparentment dius, ai, pobre, 12 anys, i però potser dintre, diríem, de la situació va ser una sort, perquè
clar,
per ella va ser... tot un aprenentatge, que quan torna aquí el Vendrell, per una banda, va cuinar les cases que la demanaven quan
sí,
hi havia una festa o un dinar important, anava uh-huh, ella a fer preparar el
ostres,
menú i a cuinar per les cases que la cridaven, per tant, això també li va donar una autonomia,
clar,
un prestigi, diríem, tenir el seu currículum ja, no?, com a cuinera professional.
Clar.
No?
Em fa molta gràcia, perdona, una petita acotació, que ara avui en dia està molt de moda, això. Que sembla que tot ho inventem ara.
Sí.
Saps? I ara...
Està molt inventat.
Segurament ja, molta gent haurà vist a cuiners que van a cases a cuinar i ja es feia fa 50-60 anys enrere. Això,
sí,
això ja es feia. Uh-huh. És curiós,
Sí, perquè si als anys 40 la Felisa va guanyar la vida també, fent això, t'imagina't, no?
Sí, 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 sí.
Sí que està inventat, sí.
No, i tant que està inventat. I després també un punt important d'aquesta vinculació amb el Vendrell a la cuina són els cursos, que també tenim molta documentació
sí, molta,
dels anuncis d'aquells cursos que es feien al Patronat de Santa Anna.
Al Patronat de Santa Anna, sí. Patronat de Santa Anna organitza aquests cursos de cuina, però també, insisteixo, no és cuina de supervivència,
Va,
és cuina
no.
elaborada. I llavors són menús que, bueno, els has de fer en ocasions molt especials.
Clar.
I tenen, mira, aquí en tenim un,
sí,
en tenim un gran, que un anunci gran que porta tot el programa uh-huh, de tots els dies que faran els cursos,
sí, sí,
i
sí,
el menú de cada dia, igual és aquest, fixa't, sí, aquí veus 8 classes, pèsols a la parisenca, bacallà a la vizcaïna i crocantines.
Ostres.
Clar, això per un dimecres no és.
No és evident que no.
No és.
No,
això
no,
és per un dia festiu, no?
Ostres, arròs amb verdura, carn a la barcelonina, pastes de te.
I pastes de te.
Sí.
Però tot això requereix molt de temps,
Clar, són elaboracions
vaga la redundància, molt elaborada.
Molt,
clar,
molt.
Que eren això que deies tu, eren cursos de cuina com molt específics.
Molt.
No era allò cuina per solters, eh?
No, no, no. I aquí el que també està molt bé és que l'anunci diu quedarà una experimentada cocinera auxiliar que fue en la preparación por su autora del excelente libro Art del ben menjar, de fama casi mundial.
Ostres!
Eh? Fama casi mundial, que dius, Déu-n'hi-do.
Val.
Però està clar que és una dona experimentada.
No, i tant, clar, clar, clar.
I que queda aquí molt clar que va col·laborar amb l'Art del ben menjar, que és aquest llibre, diríem, potser és dels més famosos que s'ha fet.
Clar, però se li atribueix directament amb ella o no, per això, Gisela?
No,
se li pot atribuir oficialment.
Oficialment.
Però clar, amb tot això que ens expliques és, no, blanco i en botella.
Sí. Les germanes Aldebert tampoc surten mai, eh?
Val, no, sí.
Com que fan servir pseudònim, però clar, elles són les que van davant, diríem.
Ja.
Però ella és mà executora, mà que ho va treballar i ho va tastar i ho va...
No, que queda demostradíssim. I hem d'entendre que eren cursets, eh? Cursillo, com diu, cursillo, sí. Pràctico, que devia tenir molta demanda.
Suposem que sí, eh? Perquè en fan molts.
Sí.
Si no, potser el segon ja ho haguessin retirat.
Clar.
Però durant molt de temps es fan aquests cursets.
I també crec que en un d'aquests documents, aquestes fotografies, inclús, crec que hi ha el preu inclús de,
sí,
de
sí,
cursets, que eren
20
o 25 pessetes, no sé quan... Eh que sí, és a dir,
sí,
que a sobre es feien pagar, els cursets.
Oh,
és a dir...
clar, a veure...
Molt bé.
Sí, sí.
Tot i així, la Felisa no va morir al Vendrell.
No. Bé, la Felisa, després de fer cursets, aquests cursets, té un petit problema que no la permet anar i venir com feia abans i es queda a treballar a una casa d'aquí al Vendrell de cuinera,
val,
fixa.
Val.
I bueno, una vegada plega, es jubila i es fa gran, marxa a Calafell.
Va.
A Calafell hi vivia la seva filla i els seus nets. I marxa cap allà. I tota, diríem, la bellesa ja la passa... I és molt curiós, perquè ara tancarem una miqueta el cercle, que et deia, tornarem a l'Àngel Guimarà quan és molt vella. No tenia gaire memòria. Mm. Anava perdent la memòria, igual li preguntaves què havia dinat i no se n'en recordava. Però recitava de memòria La Trencadora.
Ostres!
La Trencadora és un poema d'Àngel Guimarà, que m'imagino que se'l va prendre quan era joveneta, i no li va marxar mai.
I va quedar per sempre.
Fins i tot, quan va morir amb 93 anys, tot un cercle
ben complert,
ben complert i ben intens també. Era 1999 quan va morir i quan li van fer la seva esquela, a la part del darrere li van posar poema, La Trencadora, perquè ella el va recitar pràcticament fins que es va morir.
Oh.
Vull dir que va tindre un lligam...
Sí.
I aquí està clar, no?, perquè si és capaç de recordar aquell poema que es va prendre quan era petita, alguna cosa
quedava. Ostres.
I aquí, aquesta, també em van facilitar aquest... Això és un dibuix que va fer la filla de la Felisa, és un dibuix
en
carbó.
Sí,
sí. Ostres. De l'Àngel Guimarà. I un any que van venir a un grup de teatre, van venir a Vendrell a fer Maricel... No, Maricel no, m'equivoco.
Maria Rosa...
Van venir...
Bé, no pateixi, bueno, sí,
sí,
va representar una de les obres de Guimarà.
Una de les obres de Guimarà. Tot l'elenc va signar...
Val, aquest dibuix.
A la Felisa, que al final se'l va quedar la Felisa.
Clar,
no?
clar.
Vull dir que tornem amb el lligam.
Va, molt bé.
I una de les persones que signa és l'actriu, que va ser molt famosa en el seu moment... que era la Maria Matilde Almendros. I està signada per aquí. Terra Baixa.
Terra Baixa,
veus? Fer. Sí,
veus, ja. Quina història. Molt ben lligada, a més, Gisela. Amb l'inici, el punt d'inici, el punt final...
Exacte, sempre tenim el Guimarà
al mig. I tant, sempre per aquí. I a més, finalment sí que puc fer justícia i també hem tancat el cicle en aquesta secció.
Sí.
Amb la part 1 i amb la part 2.
Sí.
Gràcies, Gisela, de veritat.
Okay.
Molt bé.
Igualment, gràcies.
Cada dia.
dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Hem anat més enllà de les 11 del matí, tot just 10 minuts que passem d'aquesta franja, és a dir, no hem actualitzat les notícies amb la xarxa, si ho farem, sí o sí, quan siguin les 12 en punt i quan posem el punt i final de tota aquesta calaixera d'avui divendres, 28 de febrer. Però encara ens queden més coses en aquesta edició número 3732 de programa. Per exemple, per començar el que seria aquesta tercera i última part, com a darrer divendres de mes, hem de parlar de salut comunitària, i en aquest cas hem de parlar d'obesitat. Ara ho acabarem d'explicar i d'exposar, ja que és molt, molt, molt interessant a través de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I després encara ens quedarà una estoneta, avui potser una mica més curtets, però bé, ens quedarà una estoneta per les trucades i per la participació. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera hora. Gràcies per seguir amb nosaltres.
La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Avui, a banda de ser carnaval, resulta que és el darrer divendres d'aquest mes de febrer i és una secció habitual vehiculada directament cap a la salut comunitària, i jo crec que ja ho coneixeu perquè ja fa moltes temporades que ens acompanyen, bé, moltes setmanes i un parell de temporades. A més, avui amb una data molt concreta, perquè aquest proper dimarts, dia 4, es commemora, es celebra el Dia Mundial de l'Obesitat, o contra l'obesitat, diria jo, eh? Per parlar-ne, i serà la qüestió que avui tractarem en tots els seus àmbits, ens acompanya en primera instància la nutricionista de cap del Vendrell, la Patrícia Salamanca. Patrícia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Tot bé? Sí?
Tot bé.
Doncs benvinguda una vegada més.
Gràcies.
I al teu costat, la doctora Marcela Garay, mèdica de família, i que també ja ens ha acompanyat en alguna ocasió ja, doctora.
Buenos días, Pere. Muchísimas gracias.
¿Todo bien?
Sí, todo sí? Muy bien.
Doncs molt content que ens acompanyeu. I sempre amb aquesta dinàmica, de manera distesa, propera, parlar de tots aquests capítols de salut, i ara l'introducció ja ho deia. Aquest proper dimarts, dia 4, és el dia contra l'obesitat, no? Hem de lluitar, no?, amb l'obesitat. Mm. O què?
Sí, para nosotros, bueno, hoy es un placer acá acompañarlos a todos, y sobre todo poder hablar de esta enfermedad, sí. Que para muchos, bueno, es una enfermedad que afecta a mucha población. El Día Mundial de la Salud, lo que hacemos es simplemente reconocer esta enfermedad, y sabemos que es un problema de salud pública. Es una enfermedad que nos tiene que hacer reflexionar sobre el impacto de esta condición en nuestra sociedad. Y también nos evidencia la importancia de poder hacer de hablar de lo que son los hábitos saludables y todo cómo impacta, digamos, en nuestra vida cotidiana, porque la obesidad, según la OMS, la define como una pandemia, ¿no? Imagínate.
Ostras, sí, ¿no? Sí.
Es una enfermedad crónica que afecta a gran parte de la población. Uh-huh. Y va en crecimiento, o sea que es una enfermedad preocupante y es un problema grave de salud pública.
Ostras, això dels més importants i de que causa més mortalitat, dins d'aquesta piràmide, un dels casos, bueno, el que comporta l'obesitat, que ara en parlarem, no? És, no? Cardiopaties, diabetis, etcètera, una mica. Va cap aquí, la cosa. Em refereixo que a vegades s'associa molt l'obesitat a una vessant estètica, no?
Correcte.
No? Que a vegades sembla que tota la importància de patir obesitat és a nivell estètic, i a més amb els cànons actuals, i hem d'anar molt més enllà d'això, No?
Sí. La societat, bueno, la societat espanyola d'obesitat i a nivell mundial van más allá de lo estético justamente. Claro. Y la definen como una enfermedad crónica. Uh-huh. Es una enfermedad multifactorial, sí. Recidivante, donde hay muchos factores a tener en cuenta, ¿eh? como productores de esta obesidad. Y recién, Pere, hablaste de lo que es problemas a nivel cardiovascular. Sabemos que en el mundo la primera causa de muerte es la cardiopatía isquémica, y justamente la obesidad está íntimamente relacionada con el aumento a nivel de riesgo cardiovascular.
Per això, poca broma, tornem a dir, hem de, per una banda, jo crec, hem d'aprendre a associar doncs qualsevol tipus de morfologia, no?, per entendre, és a dir, no cal valorar estèticament un cos en cap dels casos, però sí que ho hem de valorar en aquest sentit mèdic i saludable, que és aquí on anem i és el que reivindica aquesta jornada i el que parlarem avui, justament. Clar, hi ha un cànon, no, que marca l'obesitat? És a dir, hi ha un punt de referència, oi? Que marca...
No hi ha sí, no? IMC.
Aquí anava.
El famós IMC, que és són les sigles de l'índice de massa corporal.
Val.
Tot i que les noves guies ja comencen a dir, ja de manera oficial, ja fa anys que tractem l'obesitat des d'un altre punt de vista, ja que l'IMC no és gaire exacte. Va per punts, ja veuran si estàs entre 20 i 25... Se suposa que estàs en el teu pes saludable,
sí.
De 25 a 29 tindries sobrepès, o 27 segons l'edat, i així anin creixendo. Però clar, l'IMC no valora el tant percent de greix que té el teu cos. I moltes vegades hi ha persones que potser tenen una alçada, no?, molt gran,
sí.
I una massa muscular molt bona, i clar, el seu IMC li dona sobrepès. Tindrien que estar parlant d'una persona que pateix una malaltia o que té risc de patir obesitat? No. Llavors ara mirem molt més el perímetre de la cintura, no? Amb això veus el perímetre abdominal, que sí que és un marcador de risc, de risc cardiovascular, que estem parlant.
Sí. Que és el greix acumulat, entenc.
Correcte.
No? Clar, és que aquests estàndards d'IMC, justament això, estan molt estandarditzats.
Sí,
no?
Sí,
i és molt complicat, suposo que...
Sí, i de fet és el primer que mirem, eh? Quan algú ve al CAP,
sí,
l'IMC l'hem de registrar.
El protocol és així, eh?
Però sí que és veritat que s'ha de mirar millor, s'hem de fixar en altres paràmetres, com per exemple el greix corporal.
Exacte.
Sí, tant percent de greix.
Bé. És una pandèmia? No? És una pandèmia, com dèiem, l'obesitat, tot i que no sé si la pandèmia del Covid també va ajudar una mica això, eh? Ara fa no gaires anys, no? No sé, els hàbits van canviar molt, eh? En pandèmia, i segons quins els hàbits no gaire saludables també, no? No?
Yo creo que esta enfermedad justamente nos pone en ese punto, ¿no? Después de la pandemia nosotros vimos cómo aumentaron todos los niveles que tienen que ver a veces con los malos hábitos saludables, como el tema de la alimentación, ¿eh? Que Patri nos puede hablar mucho mejor de este tema, de la alimentación saludable, del tema del sedentarismo, ¿eh? Y de todas las enfermedades mentales que también han calado en el tema de la obesidad, porque en la obesidad no solamente muchas veces llegamos a esta visión clásica del paciente que come mucho y se mueve poco, pero sabemos que va más allá de eso, y hay causas que ya están demostradas, hay muchos genes relacionados con la obesidad, la situación socioeconómica, fármacos, enfermedades relacionadas. Entonces, es muy importante tener en cuenta toda esta valoración.
Sí. Es que, de fet, al voltant, no, la societat no ajuda, la indústria alimentària no ajuda, la publicitat no ajuda, els cànons estètics no ajuden. És que no és fàcil, eh?
No.
S'han de lluitar contra moltes coses, suposo, eh? Que és aquí on entreu vosaltres, em sap greu, eh? Una part d'això entreu vosaltres. Tot i així, per lluitar contra l'obesitat, hi ha uns ítems bàsics, que és bona alimentació... Bueno, vida saludable, no? Ho podríem traduir amb una vida saludable, un estil de vida saludable.
Clar, és que l'obesitat, no? Bueno, té diverses causes, moltes són ambientals, genètiques, llavors no són modificables, no? Des de la nostra banda, com a sanitari o com a persona afectada.
Sí.
Però el que sí que és totalment modificable són els estils de vida.
Els hàbits.
Clar, per això es dona tanta importància i no? Al tema de l'alimentació i del sedentarisme, perquè... Al final és això, vivim una societat sedentària, estem tot el dia treballant normalment de manera sedentària i després anem una hora al gimnàs. Clar, ets sedentari, sí, ho sento, perquè això fa mal.
És veritat, és
veritat. I això les noves guies ho diuen, o sigui, una persona que fa una hora d'activitat física a un gimnàs o a l'aire lliure, on sigui, però després està 8 i 10 hores a la jornada laboral assegut, no és una persona activa, no, no es considera una persona activa. Hem de modificar tot allò, la despesa energètica del dia a dia, caminar més, pujar i baixar escales en comptes de l'ascensor, jo què sé, si tens una mascota, sortir a passejar 30 minuts i no 15, jo què sé, petits gestos que cada dia sumin, a banda de l'alimentació, que alguna vegada ja ho hem parlat aquí, no? Però que hi ha un màrqueting, com has comentat, per a darrere, que és molt fort, i avui dia mengem sense saber què estem menjant.
Sí.
I és molt important mirar els ingredients dels aliments i ser conseqüents amb el que compro.
Sí, sí, aliments ultraprocessats, que encara que no, que estiguin plens de bajo en azúcares, bajo en grasses, el que sigui, potser el problema no d'aquell aliment no és que porti sucre o porti greix, sinó que porti altres additius o altres substàncies que substitueixen aquestes altres, ni més ni menys.
I que un producte de brioxeria tothom sap que és dolent, però és que avui dia tenim làctics, no? Que hauria de ser la base de la nostra, bueno, una de les bases de la nostra alimentació, i poden ser làctics ensucrats, que portin la mateixa quantitat de sucre que un suc, o que qualsevol beguda, no? Refrescant, que coneixem. Això és un perill, avui dia.
Per això és important la informació, no? Estar el més informats possibles del que comprem, del que consumim, i jo crec que és una mica tornar al que hem reivindicat moltes vegades, potser a nivell gastronòmic, però que ajuda molt a aquesta vida saludable, que és, no, la compra de mercat, la compra de temporada, la fruita, la verdura fresca, allò que sembla algú molt, no, molt clàssic i molt irrisori, però que és la base.
És la base, De fet, la guia de la Generalitat de Catalunya el que diu és això, que hem de fer més verdura, més fruita, més llegum, que és proteïna d'origen vegetal, perquè aquí a Espanya hi ha un consum de... bueno, una mitjana, no, de consum de proteïna d'origen animal, i clar, quina proteïna és aquesta? Pues la majoria es veuen en les, no, en les dades, que és bueno, que ve de l'origen de la carn de vermella. Llavors sabem que allò, pues, no té els greixos, per exemple, que estaríem parlant, no, més adequats per prevenir o una obesitat o un risc cardiovascular o qualsevol patologia. Llavors hem de canviar el vegetal en general, més aigua, que cada vegada més, sobretot els joves, infants joves, s'hidraten a base de begudes, que no direm cap marca, però ja sabem tots.
Energètiques...
Tornar a l'aigua natural, tornar a la base, com dius.
Ara anirem als més petits, perquè sé que també de cara als infants, l'obesitat infantil és un punt també molt preocupant. També a vegades n'hem parlat, Patrícia, de no es tracta de fer règim, no es tracta de dilluns començo a fer règim, no es tracta de deixar-te de consumir certs aliments, sinó és això, conèixer la informació i adaptar a uns hàbits saludables. No, és a dir, no faig règim una setmana, no faig règim 3 mesos, no faig règim abans de vacances, sinó que ha de ser ja una forma de vida i una forma d'entendre l'alimentació.
Sí, de fet, ja ho hem comentat, no? Però la guia més actualitzada que tenim aquí a Catalunya es diu Petits canvis per menjar millor. O sigui, fixa't en el nom, no? Està molt ben trobat, perquè al final el que et dius això, els canvis que tu has de fer, que han de ser permanents, perquè tinguis una millor qualitat de vida a la llarga. No és fer dieta, si és que a la vista està que això no ha funcionat mai.
No.
Fas dieta, perds, efecte rebot, bueno, mil històries. Llavors, al final és això, agafar la informació, i tot i que el procés sigui més lent, perquè moltes vegades tenim un objectiu, si estem parlant d'obesitat, no? L'objectiu de pèrdua de pes el volem ja.
Sí.
No? Vivim en la immediatet, no?
Sí.
Llavors, clar, és una miqueta més de paciència i de responsabilitat amb tu mateix.
Clar.
De que no és... una pastillita que me cura tal.
L'Ozempic, per exemple, que és el medicament de moda, l'Ozempic, no? És l'Ozempic per aprimar-se.
Això ens pot servir d'eina per anar ràpid i per motivar-me i per poder... Bueno, sí, al final és la base, la motivació moltes vegades, però no és la solució. De fet, les guies ho diuen. Primer, canvi d'estil de vida. Segon pas, tractament farmacològic en el cas de que es necessiti. I tercer i últim pas, estaríem parlant de la cirurgia bariàtrica.
Sí.
O sigui, que aquest hauria de ser els passos. Molta gent salta i va directament a la cirurgia.
Resultat fàcil i ràpid.
Clar, aquí està.
I no hauria de ser així. Sí. Està clar. Que un tema importantíssim, que potser no és el tema d'avui, però ho dic perquè potser podia venir la Maria Montserrat o alguna psicòloga, que és el tema de la relació amb el menjar, que també és un punt complicat, de com tu et relaciones amb el menjar, no? I que té molt a veure amb això.
Sí. És que, bueno, com ha comentat Marcela, no, al final és molt complex el tema de l'obesitat. Sí. Aquí entrem en alimentació, exercici físic, genètica, la son, superimportant, també un factor que s'oblida i el descans és imprescindible. I després està el benestar més mental, no?
Sí, 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 sí.
Que moltes vegades ansietats, no? Problemes d'ansietat es veuen, no?
La
persona
sí, sí,
fumadora, jo sempre els dic al pacient, no? Tu estàs nerviós i ets fumador i què fas? Pues fumes.
Clar.
Però si estàs nerviós i el que fas és obrir el calaix de les galetes, què fas?
Menjar.
Menjar. I clar, això també a nivell cultural o social no es veu tan malament, ja. No? És més acceptable.
Sí, sí, sí.
Això
sí.
També fa que entres en un bueno...
Clar. I de fet, tornem altra vegada, anem a la base, eh? De fet, sí. Ens ensenya la publicitat.
Clar.
Que hi ha aquests productes que t'ajuden a això, no? A picar entre hores els aperitius, sí. Etcètera, no?
Sí, que al final hi ha una relació hormonal que el que et demana és aquell aperitiu.
Exacte, exacte.
I per què no em demana una poma al cos? No és cosa teva, sí, és sí, que és hormonal, sí. I és que és fisiològic, hi ha una raó.
Clar. O la gana emocional, a vegades.
Això, sí,
parlat,
és
no?
Això.
De la gana emocional. Mm-hmm.
Clar. Clar, clar, si tu realment tens gana... agafaries una poma.
Exacte. I que s'ha de fer aquesta reflexió, no es veu?
Una mica.
És a dir, quan tens gana, has de pensar,
sí.
Tinc gana i
sí.
Em menjaria una poma? No, doncs no és gana real.
No és gana real. I després, a l'hora de menjar també, el que es coneix com una mica el mindful eating, que li diuen així, no? Però és el ser conscient a l'hora de menjar, perquè moltes vegades no ho som, estem mirant la tele.
Sí, o amb el mòbil, eh?
O amb el mòbil, o estem a la feina i mengem davant de l'ordinador.
Sí.
Mil exemples, no?, semblants. I és que, clar, el nostre cervell no arriba a saber que estem menjant.
Ja.
No tenim sacietat, llavors la sacietat no es regula, torno a picar després de dues hores, i aquí és on entres, no?, a la cascada aquesta complexa de l'ansietat pel menjar,
sí,
que li
sí,
diem.
Sí, exacte. Ostres, és, com deia, un tema molt ampli,
sí.
Eh? Un tema molt ampli. Anem cap a aquesta part més mèdica, Marcela, si et sembla. Hem comentat que l'obesitat comporta cardiopaties, alteracions en la pressió, no? Diabetis, és a dir, l'obesitat...
Sí, com habíamos dicho, la obesidad te puede llevar a otras enfermedades, uh-huh. Como también ser factor de riesgo de otras enfermedades como la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes tipo 2, ¿eh? También hay enfermedades mentales que te puede llevar la obesidad como la ansiedad, la depresión, sí. la baja autoestima, uh-huh. Están todas relacionadas, inclusive... Por el mismo sobrepeso, a veces los pacientes nos comentan problemas de dolor a nivel de rodillas o dolor lumbares, por todo eso.
Sí. ¿No?
Pero bueno, como dice Patri, cuando le escuchaba también decía, yo pensaba, ¿no?, que qué hábitos saludables y qué cambios de hábitos nosotros le estamos dando de ejemplo a nuestros niños, ¿no?, a nuestros adolescentes,
sí, 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 sí.
Sobre todo porque el tema de la obesidad infantil y en adolescentes es bastante alarmante, o sea, la prevalencia de obesidad. Entonces, todos estos pequeños cambios que promovemos desde la consulta nosotros como sanitarios, es muy importante que los adultos los llevemos a nuestra casa, a nuestra familia, por nuestros niños, porque justamente ellos son los que pueden padecer. No es lo mismo tener una obesidad durante 5 años que tener una obesidad 20, 30 años. Sabemos que la obesidad disminuye la esperanza de vida,
sí. ¿Ah?
Y produce un montón de alteraciones que impactan no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Una de las principales causas de bullying en niños es justamente la obesidad.
Ostras, sí.
Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros desde sanidad? Pero también sabemos que esto va mucho más allá, es un problema bastante complejo donde tiene que haber también una política que acompañe, de una sanidad y una parte escolar, todos, para trabajar por esta enfermedad que
sí,
es
sí, sí.
Muy complicada. Y otra cosa que quería comentar, lo del cerebro.
Uh-huh.
Nuestro cerebro primitivo, acuérdate, en la antigüedad estaba acostumbrado a que la comida no estaba tan cerca de
no.
las manos, que costaba mucho, teníamos que pasar muchas horas para encontrarlo.
Claro, o cazarla, o cultivarla.
Claro,
o...
entonces yo me acuerdo de eso, claro, bueno, nosotros ahora todo lo tenemos en las manos.
Sí.
Y ahí hay el problema de muchas veces que, bueno... que la obesidad se presenta mucho más fácil que en la antigüedad.
Sí, sí.
Este cerebro primitivo no ha dejado de tener esa señal.
Uh-huh.
Para el cerebro no deja de ser, digamos, el apetito y la acumulación de calorías algo importante para la supervivencia.
Claro.
Pero claro, la supervivencia de hace miles de años no es la misma de
no,
ahora.
Está claro. Y a veces... perdoneu la pregunta, eh? S'està parlant molt, ja he dit, de l'Ozempic, que és un tema, i de l'ayuno. De l'ayuno intermitente relacionado, eh? Con, justament sí. Una mica amb això, eh? Los antepasados estaven yeah. dies sin comer.
Sí.
I, tot això, igual que les dietes miracle, sí. Hem de fugir d'això, eh?
Jo sí. A veure, una... La base científica que ens diu, no? Els estudis en població que hem pogut veure fins ara, que ens diuen del dejú? Que en un perfil de persones concret, és a dir, un perfil de persones partint de la base saludable, que puguin fer una dieta que estigui ben equilibrada i sigui satisfactòria, un dejú es veu que té un efecte beneficiós a l'hora del rendiment esportiu.
Esportiu?
Esportiu, sí. No de la pèrdua de greix,
no.
Que és el que s'ha traspassat i el que ha arribat una mica a la població. Clar, jo sempre que els dic als meus pacients, per exemple, si tu ara, que menges malament i no fas cap tipus d'activitat física, comences la famosa dieta de l'ayuno intermitente de 18, de les hores que sean, no? I t'aprimes, clar que t'aprimes.
Clar, si no però, menges...
Clar, però perquè has deixat de menjar...
Clar.
Segurament ja menjaràs una miqueta millor perquè estàs fent un esforç i a més segur que t'has apuntat al gimnàs ja.
Ja...
Clar, no és l'efecte del dejú, és l'efecte de que has canviat els teus hàbits. Què sí. passa amb el dejú mal planificat i no controlat? Que a la llarga pot donar problemes amb el nostre fetge, amb els nostres ronyons, que al final són els que desintoxiquen el nostre organisme. I jo, com faig dejú, es creen una sèrie de cèl·lules, no?, que es diuen cetoquines, però bueno, això no importa, que... És un tòxic pel nostre cos i que s'ha d'eliminar. Si jo acumulo tot això a la llarga, puc tindre problemes. I si estic parlant d'una persona que ja no ve d'una base saludable, que és una persona ja pues, de certa edat, amb unes patologies darrere, tal, la cosa es pot complicar. O sigui que si l'hem de fer, l'hem de fer supervisada.
Val.
I que realment per pèrdua de pes no té per què ser. I més a més, això que has dit de que diuen de que abans, no, primitius, fèiem dejú, tal, clar, és que el dejú natural ja l'hauríem de fer, perquè hauríem de sopar... Clar,
horari europeu, no?
Clar, hauríem de sopar quan es fa de nit, perquè ja una vegada no hi ha llum, el meu cos s'està preparant, ja he de fer la digestió,
sí.
I quan m'aixeco, cap a les 8, no sé, fer l'esmorzar. Compta les hores, ja estàs fent un dejú.
Clar.
El problema ara és que sopem molt tard... o fins i tot que picotegem entre, no? Picotegem a la nit en el cas de...
Sí.
Aquest és el problema.
Clar, això és molt cultural. Això és...
Sí, que amb una dieta saludable estàndard ja estem fent el dejú.
Sí, exacte. Això, fugim d'aquestes sí. informacions, de les xarxes, sí. Internet altra vegada en aquest sentit, doncs, fa això.
Clar.
Que ens creguem certes coses que no són veritat. Però jo crec que en el fons, i sí que dèiem a la base, és cert, i no podem generalitzar, i cada persona és un món, i cada família, ni t'explico. Però jo crec que, no, el sentit comú, en aquest sentit, tots el mantenim. És a dir, tu saps que si et menges 3 quilos de bacon per sopar,
sí.
Això no és bo, no? Tu saps que si t'alimentes a base de croquetes fregides, això no és bo. No, m'equivoco?
Sí, però bueno, si ja. Fas aquestes croquetes a l'air fryer, ja. Potser no són tan dolentes, pots pensar.
Ja.
Continuar sent un processat, tot i que no facis servir tant d'oli.
Clar,
aquí està. És que són moltes...
És complicat. Però això,
sí,
és
però cert, bueno...
És cert, heu sentit comú que jo dono sí. per fet, que potser no és tan per fet, però...
Jo també, Pere, vull interrompir.
Sí, no, endavant.
Aquesta visió clàssica de l'obesitat no me... O sea, me incomoda un poco, perquè... detrás de cada paciente obeso que sí. con obesidad que yo tengo, hay un paciente que a lo mejor ha pasado por un proceso de depresión, la relación que tiene con la comida es una relación, bueno, que hay cuestiones tan complejas sí. detrás, que claro, yo... esta visió de la comida
sí,
jo la...
Sí, sí. Clar. De fet, potser mi m'ha explicat, eh? No volia sí. anar cap aquí, no ho deia en aquest sentit, sinó en el sentit de dir que més o menys tots tenim la consciència d'aliments saludables, no?
Sí,
més o menys, és a dir, o de mal, és a dir, que tots som conscients dels mals hàbits, penso. És una mica, no, està clar que la relació amb el menjar és molt complicada.
També hi ha casos de pacients, piensa Pere, que hi ha pacients que toman medicamentos per a la depressió, altre tipus de medicamentos que ja són obesogènics.
Sí.
y que pueden tener una alimentación medianamente, que Patricia los puede ver en consulta, también saludable, y se mueven y todo, y a pesar de eso no bajan,
no está claro.
Porque hay unas cuestiones a nivel metabólico y a nivel del sistema nervioso y endocrino que no dejan que ese paciente baje. Por eso el tema de los Zempic, bueno, esto es un medicamento farmacológico, pero se usa en diabéticos obesos.
Sí.
En pacientes obesos no. Uh-huh. En obesos hay otras fármacos que sí estamos usando. Yo personalmente creo que el tratamiento en la obesidad es muy importante, el tema de los cambios de hábitos alimentarios, también que el tema de la educación a nivel psicológico, cognitivo, conductual, que se ha encontrado muy buenos resultados, pero los fármacos también han cambiado la historia de la obesidad.
Sí.
La han cambiado por los resultados que estamos viendo.
Está claro.
Pero, por supuesto, como todo fármaco, tiene que ser controlado, que tiene que tener un seguimiento y bueno.
Això.
I tiene que tener una indicación también.
I que anem al metge o metgessa i que no ho comprem per internet i no anem al mercat.
No. Tiene que ser una parte del tratamiento, pero si no va acompañada de cambios de hábitos saludables, tampoco no...
No servirà de res. Mm-hmm. I perdoneu, que també quan feia aquesta mala exposició, com bé corregia la doctora, totalment d'acord. També el que volia fer referència és que tenim tendència d'immunitzar certs aliments i que en principi, no crec, corregeix-me, Patricia, una bona alimentació permet menjar de tot.
Sí.
Podem menjar croquetes,
sí,
o podem menjar bacon.
Sí.
El que no s'ha de convertir en aquest mal hàbit,
clar,
que és el que jo intentava una mica exposar.
Sí. Jo una mica el que els dic als pacients, el que veig que passa de manera general, no? Perquè ells ens porten registres, no?, d'aliments, uh-huh, i pots veure la seva dieta de tota la setmana. I el que veus és que potser nosaltres tenim a la dieta aliments protectors, que diríem, ¿vale?, protectors cap a la sí, nostra salut, i aliments neutres o aliments perjudicials, no?
Ja.
Que sigui la base que sigui, sabem que és perjudicial, però que, uh-huh, si un dia ho menjo no passarà res.
Clar.
Vale. Què passa? Que trobem més manca d'aliments protectors que no pas de l'altre.
Uh-huh.
O sigui, normalment les persones amb obesitat, fixa't, lo que mengen poc.
Sí.
Si jo veig un registre i dic, ostres, és que jo menjo més.
Uh-huh.
Però per què mengen poc? Perquè potser mengen dos filets de pollastre a la planxa. Clar, per ell està menjant poc, té poques calories, és carn blanca, no té tant de greix, ho estic fent ben. Però no, perquè falta tota la part d'antioxidants, de la verdura, de la fruita, de l'aigua. Llavors jo els explico sempre, el primer que dic a la sessió és que han de pensar que el nostre cos és un rellotge. Per donar l'hora necessita 1000 peces, perquè si una sola peça no funciona no dona l'hora. Doncs el nostre cos té un metabolisme tan complex, tantes peces, que si una falla pot rebotar a l'altra. Llavors, tots aquests nutrients protectors que trobem a la fruita, que trobem a la verdura, als fruits secs, a les llegums, manquen al consum de la nostra població. Potser fa més mal aquesta manca que no l'excés de...
Ostres, clar...
Però això és una cosa a nivell personal meu, saps què vull dir?
Sí, tant, és una molt bona reflexió.
Moltes vegades no és més el que fem malament, sinó el que deixem de fer bé.
El que deixem de fer, clar.
És una mica això, enfocar-nos més en això. Tu quan dius normalment que hem de fer la meitat del plat de verdura, tant a dinar com a sopar, ningú ho fa.
No.
O sigui que la base...
No, està clar que no.
No estem acostumats a això. I les guies ho diuen, clarament. El 50% de la teva alimentació a l'hora de dinar i a l'hora de sopar ha de ser verdura.
Sí.
De la manera que sigui. Crua, bueno, es recomana una ració crua i l'altra feta, no?, per tipus de nutrients, però bueno, verdura.
Quanta reflexió, tots plegats, reflexió, tots plegats. En definitiva, i amb això ja acabarem, eh?
Sí.
Som el que mengem, no?
I el que pensem.
No, pues, sí, realment, sí. És a dir, no?, que els nutrients, la salut ens entra per la boca. No, doctora.
Dicen que la obesidad no la elegimos, te elige.
Ya.
Por todo esto, por lo que comemos, lo que movemos, lo que pensamos y todo esto.
Sí. Doncs consciència, no només amb aquest Dia Mundial de l'Obesitat, que és aquest proper dimarts, queda clar, sinó, bueno, agafar aquesta consciència
de l'alimentació, no? Sí. De conèixer-la, sobretot, i el més important i el consell principal que hem de donar aquí és que s'acostin a vosaltres com a professionals de la medicina i que si tenen preguntes, consultes, preocupacions,
eso la también quería que invitar sigui... a todos los pacientes que tengan problemas con obesidad, contar con el equipo de atención primaria del CAP, que justamente estamos para poder sensibilizarnos y poder tomar acciones con respecto a esta enfermedad. También quiero dar una información que me parece muy importante, que desde la Sociedad Española de Obesidad, el año pasado publicaron una guía que es muy importante, que se llama Giro, justamente, ¿ah? Y que te da información. En estas han participado sociedades científicas de toda España, medicina, nutrición, de medicina interna, de fisios también y psicólogos, y están todos los enfoques a nivel de todas las profesiones acerca de la obesidad y también inclusivamente de pacientes. Pacientes han participado en la elaboración de esta guía y es una guía que está abierta a todo el público.
¿Giro?
En la Sociedad Española de Obesidad puedes entrar y la puedes bajar gratuitamente.
Fantàstic, doncs hi donarem un cop d'ull, i tant que sí. I això, proximitat, comunitat, que és el que feu des d'aquesta àrea bàsica de salut, que intentem també defensar en aquestes seccions, ni més ni menys. Moltíssimes gràcies.
A tu, Pere, a vosaltres. Moltes
gràcies.
Gràcies. Fins la propera.
Fins la propera.
Que vagi bé.
Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
19 minuts per les 12, 19 minuts que ens queden per la participació i per les trucades. Avui anem un palet més tard, perdoneu, se'ns ha allargat la cosa, però bé, les qüestions i els temes, bé, pensem que són importants i que eren importants. Però a partir d'aquí sí, ja, línies disponibles, 977-15-70-69, 977-15-70-69, però també podeu enviar-nos un WhatsApp al 638-58-99-88. I ja tenim les primeres trucades, o de fet, primera trucada. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Olós.
Hola, carinyo, què tal?
Què dius?
Ja estàs preparat?
Tot preparat, sí. Tot
per passar
preparat.
Molt bé. No, clar que sí, home.
Sí, home, sí.
Mira, estic contenta, he vist a la Montserrat per aquí davant de casa també passejant.
Ah, molt bé, que bé.
Fent la volta aquí.
Molt
també,
bé, fantàstic, bona pas, senyal, i... doncs, sí.
Anava aquí acompanyada amb aquella noia i molt bé.
Molt bé.
He saludat i tot, molt bé.
Fantàstic.
Pues la mar de bé. Ja s'estan despassant la carretera.
Sí, ja
només
està.
Falta, només falta que treguin un cotxe que la grua no para de venir.
Clar, t'ho diràs, sempre hi ha gent que no s'assabenta.
Hi havia alguns que encara hi eren.
Clar.
I no se'n recorda mai dels lleteros que hi han posat. Però bueno,
bé.
Ja, jo crec que ja podem posar l'enterimat d'aquí un rato.
Vinga, fantàstic.
Perquè ja quasi no ni més ni quedava un.
Clar, doncs vinga, tot
ja
a punt.
Ja està tot despejat.
Tot a punt per la tarda.
Molt bé, tot a punt.
Fantàstic,
tot a punt.
Molt bé.
Bueno, estimat, em posa'm avui aquella que m'agrada tant, ja és fa tant temps, però m'agrada molt. La de Sergio Dalma,
sí.
Mi Bella.
Tu, Mi Bella.
Cada fa dies que no sento Sergio.
Perfecte.
Bueno,
doncs això ho farem.
Ja ens veurem aquesta tarda.
Vinga, per allà estarem.
Segurament que et veuré abans que comenci tot el xou.
Val.
Perquè després està, allò està...
Sí, sí, això es posa de seguida.
Tenim molta feina i tot això.
Això.
Millor, una miqueta abans.
Fantàstic.
I així saludem i ja...
Molt, vinga.
Molt bé.
Ja faràs la feina.
Vinga, exacte.
Bueno,
molt bé.
Que sigueu bé, que a part d'això que t'ho passis bé.
Sí, gràcies.
Que t'ho passis bé.
Sí, home, sí, el carnaval sempre és animat, pues sí. Clar, sí.
Sí, home, sí.
Molt
ja
bé.
Ja sé que serà molt rato, Pere, però bueno.
Bé, bueno.
El dilluns serà una mica de descans i ja.
Exacte, dilluns es mereixerem el descans.
Això mateix.
Molt bé.
Molt bé, tresor.
Gràcies, un petó. Adéu, Maria Dolors, adéu.
Vale. I després, adéu.
Vinga, més connexions i més trucades. Aquest 977 15 70 69 que no ens cansem de repetir. Bon dia.
Em toca?
Et toca. Margarida.
Avui especialment emotiva,
sí.
Però disculpeu-me perquè he enviat una cançó molt, molt emotiva,
molt
dedicada a una família molt especial d'aquí Vendrell, que aquest any, aquesta setmana han tingut disgust considerable.
Sí.
Però va dedicar a totes aquelles persones que han donat a la vida... vida per donar vida.
Molt bé.
M'ha quedat doncs, bé.
Això ho faré, fantàstic, Margarida. Una forta, digue'm, abraçada per tota la família.
Gràcies, una abraçada ben lluminosa.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I de fet anem ja directament a aquesta cançó que ens demanava la Margarida, crec que... bé. Arrel d'aquesta emoció transmesa a través de la trucada la podem enllaçar amb aquesta cançó que és molt xula de Joan Dausà, 1979, dedicada als qui donen vida i dedicada a tota la família Miret. I fort
al Vendrell, 107.1.
Temps per participació, trucades i més connexions. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Montserrat.
Hola.
Com va això?
Què hi ha?
Tot bé?
Sí,
tot bé?
Sí.
Molt bé.
Cada dia surto una mica, cada dia vaig més valenta.
Molt bé, que bé. Molt
a poc
bé.
A poc.
Doncs mica, ja. Mica en mica.
Aviat ja... ja prendo les meves.
Molt bé, doncs va, mica en mica i al final ho podràs fer, ja ho veuràs.
Ma filla riu.
Bueno, mica en mica, no, sense pressa.
No, perquè es veu que vaig arribar al límit i això no pot ser.
No, per això.
I hem de tirar endavant. Bé. Avui vas molt guapo amb aquest jersei.
Ah, sí?
Que portes jersei.
Molt bé, doncs bé, ja és un jersei que ja té un temps, eh? Gràcies, mira, gràcies. M'agrada que facis aquest comentari diari, eh?
Sí. És que massa fosc no estàs, no ets guapo.
Ja.
A tu t'agrada fer coses vives.
Clar, gràcies. Bé, 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 bé. Doncs merci, bueno, merci.
A mi me posaràs una de les que tu vulguis.
Vinga.
Que totes m'agraden.
Doncs vinga, vinga, busqueu una de bueno, xula. Fantàstic.
I fins dilluns, si no vol.
Molt bé, doncs... No, dilluns no, que no hi serem.
Ah, no, sí que bueno,
dilluns farem festa. He de dir, bueno, programa n'hi haurà, eh? Jo deixaré el programa gravat i hi haurà contingut, però en directe no estarem. Dimarts ja amb normalitat.
Fins dimarts.
Això mateix. Doncs. Molt bé.
Fins dimarts, carinyo.
Perfecte.
Que vagi pel carnaval.
Gràcies.
D'acord.
Gràcies, Montserrat. Adéu, adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Més trucades. Una altra trucada que tenim retinguda. 977 15 70 69. Bon dia.
Buongiorno, per domattino, Pere.
Buongiorno, senyor Papeletti.
Estàs a punt pel carnavaletti?
Tot a punt, tot a punt.
Molt bé, home.
Esperem que vagi ràpid.
Bueno, si et dona temps, posa... Mira, Cala Mungó, que aquest és el temps del Port Bo.
Molt bé, Cala Mungó.
Sí, i si no tens temps, la setmana dels 3 dijous. Vale. Tot amunt.
Vinga. Molt bé, doncs la buscaré bueno, de seguida. Però... Jo crec que sí, que més o menys podré anar posant totes, a veure si hi ha temps.
Bueno,
molt bé.
Doncs avui tinc a desitjar un bon carnaval per tots els calaixeros i calaixeres.
A part teva.
I visca tots ells i la cuina, Pere.
Visca, que no falti sempre.
Vinga.
Gràcies, adéu, adéu. Jan, adéu, adéu. Adéu, adéu. Bon dia. Ai, teníem una trucada per aquí que veig que l'he perduda, a veure si la podem recuperar. 977 15 70 69, ja dic que la tenia... Ara, no sé si és la mateixa o és una altra, però en tenim una trucada. Bon dia.
Bon dia.
Maria Carme, veus com has pogut?
Sí, Oi, és que hi ha arribat i llavors he pensat 3 o 4 vegades i
clar, sí.
Fan el mateix que els dilluns.
Sí, perquè...
Aquella cosa del pitido aquell.
Exacte, quan sonava la cançó que hem escoltat hi havia dues trucades retingudes i a haver-hi dues de retingudes, clar, estan ocupades les línies i no podeu connectar.
I no podeu trucar.
Però ara veus, de seguida ja hem fet les dues trucades i ja està, ja han tornat a quedar alliberades.
No, jo també te volia dir que con aquel jersei estàs guapíssim.
Ah, gràcies, mira, me'l posaré més sovint, doncs, calla. Ja, tot, me'l posaré més sovint. Me'l posaré més sovint.
Després te volia comentar que el carnaval aquest any lo fan tardíssim, a les 8 del vespre.
Sí, l'han retardat una mica aquest any.
Hombre,
sí. Tot és diferent aquest any.
I n'haurà tantes carrosses.
No, perquè coincideix amb el de Calafell. Aquest any hi ha hagut Cristo bo, eh? Coincideix amb el de Calafell. O, clar, hi ha carrosses que han de triar o anar a Calafell o anar aquí al Vendrell.
Claro,
és el que hi ha. Claro. Tot i així, 47 grups, que tampoc
bueno,
està malament.
Bueno, també... Sí, però per estar aquelles hores de plantó no te digo nada.
No, sí. Ah. Sí, igualment són moltes carrosses, és a dir, sí, 47 o fins a 60 i pico que hi havia hagut 60 i pico carrosses.
Sí, sí.
Són moltes, eh?
Molt,
i mirar-s'ho allà en un punt fix i que vagin passant, estem parlant de 3-4 hores de rua, que és una autèntica barbaritat.
Sí, sí.
És una autèntica barbaritat. Però bé, és el carnaval que agrada, és el carnaval que vol la comarca i és el carnaval que hi ha. Sí,
sí, sí, senyor.
I ja està.
Bueno,
molt bé.
Com que no haurà temps de res, doncs fins el dimarts que hi he sentit a la Montserrat.
Sí, sí, això.
Vale, espera, que vagi bé.
Gràcies. Igualment, Maria Carme, cuida't molt.
Bueno, la cançó que em vas posar em va agradar molt, que no l'havia sentida.
Sí?
Sí.
Me n'alegro. Bé,
vale.
Doncs això es tracta. Gràcies.
Adéu.
Adéu,
adéu.
Doncs vinga, cançons. I de fet, mira, com que sabem que la Montserrat també li agrada molt en Sergio Dalma, doncs aquesta cançó per ella, per la Maria Dolors, per la Montserrat, per tots. El gran Josep Capdevila, tu, mi bella.
La belleza es tu mirar. Y la luz de tus pupilas, la belleza no es la voz, no mi amor. La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa. La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma. Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida. La que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos. No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Tú mi bella, tú mi enamorada. Tú la que desata esta pasión. Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo. sorprendo buscando tu cuerpo y sé que la belleza existe porque te tengo, te tengo. La belleza no es la flor, no mi amor. La belleza son tus manos entregando las caricias. La belleza no es de dos, no mi amor. La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía. La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas y descubrir que existes siempre aquí en este corazón para darme vida. Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color, tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión. Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí. De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo y sé que la belleza existe porque te quiero. Porque sé que estaré contigo. Contigo.
Cabines fan niuada en un racó arrasador. Veuen com passen les barques plenes de braus pescadors. Veuen la mar sense onades, les barques aparellades, sempre de dos en dos.
La vanera que ens demanava en Jan Papaleta és una vanera molt especial perquè és l'esporbó, els millors, conjuntament amb la Copla Montgrins, i per això sona d'aquesta manera tan deliciosa. I de fet, amb aquesta cançó posarem el punt i final. Gràcies per ser-hi, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Dilluns trobareu Calaixera enllaunada, però la trobareu, i dimarts en directe, com sempre. Molt bon carnaval i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
La lluna se'n va a la posta, les barques tornen a port, les cabines bones mares arrenquen d'un vol molt fort. I a les barques tot darrere el bon menjar van buscar, perquè amagats a la penya, perquè amagats a la penya, sos fills els morin de fam. Oh, la pau i perfum.
see.